Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 7 de febrer de 2013. Fer net és la frase que ha circulat més en les últimes hores pels mitjans de comunicació i les xarxes socials. Era la crida d'Artur Mas després de la cimera anticorrupció perquè entre tots els agents de la societat, incloent-hi els poders públics i els partits polítics, treballem perquè aquesta corrupció sigui, si pot ser erradicada, però com que això no serà possible al 100%, que sigui almenys aïllada i combatuda. És una recepta que tots s'haurien d'aplicar, com dèiem ahir, sense acusacions i també sense les frases que de vegades sentim: si jo tinc corruptes, tu en tens més. En qualsevol cas, és molt important que els partits polítics també tinguin una participació que ahir, per cert, no va ser en aquesta cimera. Esperem, això sí, que, a diferència del que deia ahir el president, s'expliqui ràpid i amb transparència tot el contingut del que els mecanismes de control, la justícia i el govern català, amb la presidència del Parlament també present, van parlar ahir en aquesta cimera. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el president de la Generalitat va explicar ahir que la cimera havia estat molt útil davant els comentaris que durant els darrers dies han qüestionat la capacitat de plasmar mesures concretes contra la corrupció. Després de dues hores de reunió amb els representants dels principals organismes del control institucional, Artur Mas va dir que en la trobada van sortir idees molt bones, tot i que la resta de participants li han demanat que encara no les expliqui a l'espera d'una nova trobada d'aquí a 15 dies, el dia 22 de febrer. Serà llavors quan aquestes idees es plasmaran en un document.
Mas ha insistit que Catalunya cal fer net i que s'ha d'acabar amb tota pràctica d'irregularitats, de frau i de corrupció. El president de la Generalitat ha admès també que acabar amb la corrupció al 100% és impossible, tot i que ha manifestat que cal un compromís molt ferm i molt explícit en aquest sentit.
Jo crec que quan hi ha una imputació inicial, com que només estem parlant d'uns primers indicis, no hi hauria d'haver necessàriament la separació d'un càrrec públic. Hi hauria de ser segur si hi ha condemnes i, per tant, proves, o si aquests indicis ja són d'una evidència tal en el procés judicial que ja es veu que allò acabarà amb una condemna. Cal fer net en aquest país, sabent que això, arribar-hi al 100%, probablement és impossible, perquè sempre hi ha hagut frau i irregularitats a qualsevol societat.
Com dèiem, d'aquí a 15 dies, el proper 22 de febrer, aquestes idees es plasmaran en un document.
Seguim parlant del tema de la corrupció perquè la Fiscalia ha interrogat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Va ser ahir en el marc de la investigació que està duent a terme aquesta instància arran dels papers apareguts en el diari El País, ara fa tot just una setmana.
El també exsenador ha arribat a 11:45 a la seu de la Fiscalia, on ha declarat en relació amb una suposada comptabilitat del partit. Amb comptabilitat B, Bárcenas va estar declarant durant aproximadament 2 hores i mitja. Recordem que fa tot just 2 dies Bárcenas va negar en un canal de televisió l'existència d'una caixa B al Partit Popular i va assegurar que els papers publicats no els ha escrit ell. Abans de Bárcenas, el fiscal va escoltar també l'exdiputat popular per Barcelona, Jorge Trias Sagnier, que va ser el primer a reconèixer el pagament de sobresous a la cúpula del partit. L'exdiputat es va limitar a dir ahir que va complir i està complint amb el seu deure. Les diligències informatives per aclarir el cas es van obrir el passat 24 de gener i ja compten amb un llarg calendari de compareixences de cara als pròxims dies.
I el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va afirmar ahir que a Espanya les institucions funcionen i que el govern espanyol està prenent mesures dures contra el frau fiscal i la corrupció.
Montoro també va garantir que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, no es pot beneficiar de l'amnistia fiscal perquè no és possible fer-ho a través de tercers o de societats.
no está acreditado que el señor Bárcenas pueda beneficiarse de la regularización fiscal. Lo dice la agencia tributaria en su remisión a la Audiencia Nacional. Y, por tanto, ni el señor Bárcenas ni nadie puede beneficiarse de la regularización fiscal a través de terceros.
Altres notícies. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va anunciar ahir que Catalunya garantirà a partir de la Setmana Santa la substitució de les baixes del professorat en el primer dia a l'etapa infantil de 3 a 6 anys i al cap de 6 dies a primària. En el cas dels docents tutors, a més de proposar-se de reduir les baixes simultànies a secundària.
Així ho va avançar la Comissió d'Educació del Parlament, on va explicar també que aquesta flexibilització arriba després que hagin baixat un 30% les baixes dels professors catalans en els dos últims cursos i després de constar també l'estalvi, de constatar l'estalvi aconseguit amb la reducció del 85% la jornada i el sou dels substituts que marca el Pla d'Estabilitat Pressupostària de la Generalitat.
Els conductors d'autobusos de Barcelona estan convocats a una aturada parcial avui a partir d'aquesta hora, de les 8 i fins a la 1 del migdia. El sindicat majoritari, la CGT i dos més han convocat aquesta vaga parcial per demanar la readmissió d'un company que l'empresa havia acomiadat al juliol, segons ells, per haver denunciat irregularitats dins TMB.
La vaga ha començat a les 6 del matí. Els serveis mínims són del 40% entre les 8 del matí i 9:45 i del 20% entre aquesta hora i la 1 del migdia. Tot i això, el nombre d'autobusos podria ser superior en funció del seguiment que tingui aquesta aturada. De fet, Transports Metropolitans creu que la mobilització no afectarà gaire el servei.
I l'actor Joan Dalmau ha mort als 85 anys al seu domicili de Coria del Río, a Sevilla, segons ha informat l'Acadèmia Espanyola de Cinematografia.
L'intèrpret, nascut a Montcada i Reixac, va ser finalista als Goya en la categoria de millor actor de repartiment pel paper de Miralles a Soldados de Salamina. En català va treballar en sèries de TV3 com Àngels i Sants o Nissaga de Poder. Entre altres pel·lícules va actuar a Mar Adentro, Secretos del Corazón, Si te dicen que caí, que va ser el seu debut cinematogràfic, o La noche del hermano.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dijous. Aquesta mitjanit passada s'ha acabat el termini de 5 dies que tenien Iñaki Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres per fer efectiva la fiança de més de 8 milions d'euros imposada pel jutge que investiga el desviament de fons a través de l'Institut NOS. Ahir al matí es va fer una nova comprovació del compte dels jutjats i avui també se'n farà una altra. Si els diners no hi són, com sembla evident, perquè no consta que hagi pagat aquesta fiança a Urdangarín, es procedirà a l'embargament de béns de tots dos fins a un màxim que cobreixi la quantitat exigida per la justícia.
Iñaki Urdangarín ha presentat recurs contra la fiança i ha afirmat que aquesta quantitat l'abocaria a un injust empobriment. El mateix ha fet el seu exsoci, per això no eliminava l'obligació de dipositar igualment els diners. Segons sembla, Urdangarín i també Torres, imputats per presumpta apropiació de fons públics, no s'han posat d'acord sobre quants diners havia de portar cadascun. De fet, l'advocat del gendre del rei ha advertit, a més, que el seu client té difícil reunir la quantitat exigida. El procés continua i, segons el calendari, el 16 de febrer declararà Diego Torres, mentre que Iñaki Urdangarín ho farà el dia 23, el mateix dia que declararà també el secretari de les Infantes, Carlos García Revenga. D'altra banda, la defensa d'Urdangarín ha anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional per anul·lar el cas NOS, al·legant que s'ha vulnerat el dret de defensa del gendre del rei.
El Sindicat dels Treballadors de Terra i dels Tripulants de Cabina, que representen el 93% de la plantilla d'Iberia, han anunciat la convocatòria de 15 jornades de vaga en aquesta companyia aèria a partir del dia 18.
Doncs sí, s'ha sabut després que hagi fracassat l'últim intent d'arribar a un acord amb l'ajuda de la mediació del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge. Les aturades de 24 hores es faran en diferents períodes. La primera tindrà lloc entre els dies 18 i 22 de febrer, la segona entre el 4 i el 8 de març i la tercera del 18 al 22 de març també.
Avui, tercer dia de mobilitzacions a l'ensenyament arreu de l'Estat. Ahir, uns 4.000 estudiants, segons el Sindicat d'Estudiants, i 1.900, segons la Guàrdia Urbana, en el cas de Barcelona, es van manifestar pel centre de la ciutat contra el projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa impulsada pel ministre José Ignacio Wert.
Aquest segon dia de vaga, doncs, el seguiment de la mobilització als centres de Catalunya ha estat superior del 95%, xifra que la Conselleria d'Ensenyament rebaixa tan sols el 35%. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la vaga ha tingut un seguiment de més del 90%, segons el Sindicat d'Estudiants, i una xifra que el Ministeri d'Educació rebaixa fins al 17,2%. Durant el primer dia, la participació va ser destacada, sobretot a Barcelona i també a Tarragona, però les comarques gironines i lleidatanes va ser mínim i desigual. Segons el Sindicat d'Estudiants, la vaga va tenir un seguiment del 75% a tot l'Estat, però el Ministeri d'Educació va xifrar-lo en el 20%. A banda de protestar contra el projecte de la llei orgànica per la millora de la qualitat educativa, també es feia contra les retallades i les polítiques educatives a Catalunya.
I la investigació sobre l'agressió sexual que van patir 8 turistes espanyoles a la ciutat mexicana d'Acapulco abans d'ahir continua en aquests moments. En les últimes hores, les autoritats mexicanes han interrogat 8 persones relacionades amb el cas. L'alcalde de la ciutat d'Acapulco ha volgut denunciar la manca de mesures de seguretat en el complex on van tenir lloc els fets. Quatre minuts i serà un quart de nou. Els líders de la Unió Europea es reuneixen avui i demà en un Consell Europeu a Brussel·les per tancar el pressupost comunitari del període que va del 2014 al 2020.
La trobada es preveu complicada i és que s'haurà d'acordar l'abast de les retallades i també quines polítiques seran les més afectades. Després del fracàs de la cimera del novembre, el president del Consell Europeu, Germán Van Rompuy, presentarà una nova proposta firmada sobre la base de les xifres que ja va plantejar fa 2 mesos. Rompuy ha dissenyat una rebaixa addicional de 15.000 milions d'euros, volíem dir, que situaran la retallada real en més de 40.000 milions d'euros. L'esborrany planteja un increment dels recursos en seguretat i ciutadania i en política exterior i cooperació.
França ha demanat al Consell de Seguretat de l'ONU que acceleri els preparatius per al desplegament d'una força de manteniment de la pau a Mali davant l'avenç de les seves tropes al país africà.
Així ho ha assegurat l'ambaixador francès a les Nacions Unides, Gerard Aro, que ha precisat que el màxim òrgan de la decisió de la ONU està discutint la possibilitat d'enviar a les zones en disputa observadors en matèria de drets humans.
I el primer ministre de Tunísia formarà un govern d'unitat nacional després que els principals partits de l'oposició al país hagin decidit suspendre temporalment la seva participació en l'Assemblea Nacional Constituent en resposta a la mort del dirigent de l'esquerra Chukri Belaid, assassinat a trets ahir al matí a la capital del país.
En una roda de premsa, les dues principals coalicions de l'oposició també han exigit la dimissió del govern i convocar una vaga general coincidint amb el dia de l'enterrament de Belaid. Aquest assassinat ha desencadenat una onada de protestes a tot el país. A la capital, milers de persones que s'han concentrat davant de la seu del Ministeri de l'Interior a la cèntrica avinguda Habib Bourguiba han estat dispersades per les forces antiavalots que han emprat gasos lacrimògens. Grups de manifestants han respost amb pedres i encara continuen els enfrontaments al voltant de l'avinguda on les botigues han tancat les portes i les forces de seguretat han imposat fortes mesures de seguretat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, la selecció espanyola de futbol va guanyar ahir l'Uruguai per 3-1 en l'amistós disputat a Qatar.
Pedro amb 2 gols i Cesc han firmat el triomf per la selecció espanyola. Del Bosque ha fet jugar també des de l'inici fins a 7 blaugranes. Valdés, que va defensar la porteria per la lesió, d'Iker Casillas, també Puyol, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Cesc i Pedro. I a la represa també han entrat 2 blaugranes més, que són Piqué i Villa.
En el duel amistós Suècia-Argentina, que va acabar amb la victòria dels argentins per 2-3, moltes mirades estaven posades a la trobada entre Messi i Ibrahimovic, però ni un ni l'altre van marcar i només l'argentí va acabar jugant els 90 minuts.
Doncs sí, d'altra banda, partides també a Wembley entre Anglaterra i el Brasil per obrir els actes commemoratius del 150è aniversari de la Federació Anglesa. Anglaterra es va imposar al Brasil per 2-3.
En bàsquet, tot a punt per al clàssic que enfrontarà avui el Barça-Riga i el Real Madrid en els quarts de final de la Copa del Rei. Els dos equips van arribar ahir a Vitòria.
Els blaugranes, una gran segona quinzena de gener amb 6 victòries consecutives, han permès als blaugranes, volíem dir, guanyar consistència i fins i tot sense Navarro arribar en aquest clàssic després de recuperar les millors sensacions de l'equip. I el Real Madrid es presenta a la cita com a vigent campió de la Copa del Rei i líder destacat tant a la Lliga Endesa com a l'Eurolliga. I encara en bàsquet us expliquem que Pau Gasol estarà un mínim de 6 setmanes de baixa per un trencament parcial de la fàscia del peu dret, segons ha informat la cadena CBS.
I Rafa Nadal, si abans d'ahir havia aconseguit una victòria en dobles, ahir va assolir la primera en individuals. Va ser en els quarts de final del torneig Viña del Mar a Xile, davant l'argentí Federico Del Bonis. El manacorí es va imposar per 6-3 i 6-2 en gairebé una hora i mitja.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. S'acaba... Avui s'inaugura, una exposició d'una cinquantena de peces úniques dels darrers més de 2.000 anys d'història de Barcelona que reflecteixen la transmissió del llegat cultural dels nostres avantpassats a futures generacions a partir del patrimoni arquitectònic i arqueològic monumental en el marc del barri gòtic de la capital catalana. La mostra servirà per presentar l'activitat didàctica inèdita del mateix nom produïda pel Museu Diocesà de Barcelona dins dels programes d'Ibercaja, Connecta't al barri gòtic de Barcelona. L'exposició estarà oberta fins al 21 d'abril i inclourà la possibilitat de fer visites per al professorat dels centres educatius tots els dimecres a la tarda a partir de les 5. Es poden reservar les tardes de dimecres trucant al 93 315 22 13. I també us expliquem que el papa Benet XVI va seguir ahir amb les seves catequesis sobre els símbols de la fe cristiana. Benet XVI, durant l'audiència general, es va centrar en la frase creador del cel i de la terra i va explicar a la llum del primer capítol del Gènesi que la Bíblia no pretén ser un manual de les ciències naturals, sinó que vol fer comprendre la veritat autèntica i profunda de les coses. I d'altra banda, ahir a l'audiència general del Papa es va fer present una representació de la Guàrdia Civil encapçalada pel ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director general d'aquest cos, Arsenio Fernández de Mesa. Després de l'audiència, en una salutació amb el pontífex, el ministre Fernández Díaz va explicar que s'estan tancant les agendes per fixar una trobada entre Rajoy i el papa al Vaticà. Serà després dels exercicis espirituals de Quaresma que farà la Cúria Vaticana i que s'acaben el dia 23. Passen 2 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, tocats, referint-se a l'executiu de Rajoy i als escàndols que minen aquest govern, sobretot a Ana Mato i a Cristóbal Montoro, que surten en la imatge principal. La Vanguardia, Bárcenas nega comptes ocults i sobresous al PP davant el fiscal. El punt avui, cal fer net, és la frase d'Artur Mas després de la cimera anticorrupció d'ahir, frase que reprodueix i destaca aquest diari. El diari Ara, 12 anys perduts, es refereix a la llei de transparència que es va promulgar a Catalunya l'any 2001. El País, Trias, afirma que Bárcenas li va ensenyar els papers que havia publicat El País, es refereix a Trias Sagnier, l'exdirigent, exdiputat del PP. El Mundo, Trias, declara que Bárcenas li va mostrar la comptabilitat B i aquest ho nega. El diari La Razón titula Bárcenas fa una prova cal·ligràfica davant el fiscal. L'ABC titula així: la Junta pagava falsos eres per garantir la pau social. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després seguirem amb les reaccions polítiques al problema de la corrupció. Avui entrevistarem el diputat d'Iniciativa Verds, Josep Vendrell.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Arranca amb Michelin i Motortown.
Ara, els teus pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta, 4x4 o d'hivern tenen un 70% de descompte en la segona unitat.
I pots finançar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només fins al 16 de febrer als centres Motortown d'Hipercor i al Corte Inglés.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general no és un matí massa complicat en aquesta xarxa viària. Trobarem algunes aturades, però podríem dir les més habituals, sense grans incidències. Sí que encara baixa lent el cinturó del litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà cap a la zona franca. A la B23 també hi ha retencions, precisament a la zona de Sant Feliu, quan la B23 enllaça amb el cinturó i re, molt més endavant en aquesta B23, ja tocant a l'avinguda Diagonal. C58, bàsicament lenta, a Badia, en sentit Barcelona, Montcada, Ripollet, sortint de la ciutat comtal. En fi, podeu comprovar que són punts habituals, però sense grans incidències, sense grans sorpreses. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona ara mateix. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Dia d'aturada parcial d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona, convocada per diversos sindicats entre les 8 del matí i la 1 del migdia. Advertir als usuaris que, degut a aquesta convocatòria, el servei de busos de TMB es pot veure alterat en aquesta franja horària de 8 del matí a 1 del migdia. Al marge d'aquesta aturada parcial dels busos de TMB hi ha tranquil·litat, sense incidències a metro, autobusos d'altres companyies, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs finalment s'han complert les previsions i la nevada ha arribat a pràcticament tot el Pirineu. Per exemple, s'han acumulat 32 centímetres al municipi del Naut Aran, a la Vall d'Aran, entorn als 1.100-1.200 metres, 15 centímetres a Vielha, 10 a Puigcerdà i entre 5 i 1 o 2 centímetres a d'altres punts del Pirineu, com Bagà, la Seu d'Urgell, Planoles, 4 centímetres, una nevada moderada, però que a cotes altes ha estat més significativa. Tot i així, al llarg d'aquesta jornada, sobretot durant la tarda, la nevada anirà menys i es restringirà sobretot el que és el vessant nord del Pirineu. A la resta del país, doncs, el que predominarà serà bàsicament el cel poc ennuvolat, tot i que al final del dia sí que podrien arribar una miqueta més de núvols cap a l'extrem sud. A més, cal destacar també el vent, un vent que bufa amb força i que es reforçarà més encara al llarg d'aquesta jornada, en ratxes que ja assoleixen els 90-100 km per hora als dos extrems del país i a cotes altes del Pirineu, però també a la resta del territori s'han assolit ratxes de 40-50 km per hora. I finalment, les temperatures han baixat ja entre 1 i 5 graus aproximadament a tot el territori i una davallada doncs, que es farà força efectiva i força continuada en el temps durant els propers dies. Per tant, aquesta arribada d'aquesta massa d'aire força més freda sembla que tindrà continuïtat com a mínim uns 4 o 5 dies més. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El president Artur Mas feia una crida ahir a tota la societat catalana i a les formacions polítiques perquè entre tots fem net davant del problema de la corrupció. De tot el que és aquests dies l'aparició de determinats casos de corrupció, la seva dimensió i repercussió política i les possibles responsabilitats, parlem avui amb Josep Vendrell, que és portaveu d'Iniciativa en temes de salut, economia i fiscalitat al Parlament. Senyor Josep Vendrell, diputat d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, com dèiem, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, quina valoració fa Iniciativa del que està passant aquests dies i, sobretot, de la manera com la política pot combatre la corrupció?
Bé, la valoració no pot ser res més que negativa, no? Estan apareixent tot un allau de casos de corrupció en un moment en què la gent ho està passant molt malament, en què l'atur està creixent de forma desbocada, en què hi ha un empobriment generalitzat, en què s'han incrementat les desigualtats, i els missatges que la societat percep de la política bàsicament són de corrupció i més corrupció, de casos d'irregularitats, no? Nosaltres pensem que estem en temps de descompte, no? Vull dir que la societat no pot resistir més que es produeixin casos d'aquestes característiques sense prendre mesures clares, radicals, sense fer un autèntic reset a la nostra democràcia, no? Jo diria que quasi un canvi de sistema hem de fer per fer front a aquests problemes. El president deia que calia fer net i es posava una mica per sobre de tots, no? Bé, el president és un actor. El president és el president al mateix temps, no només de la Generalitat, sinó d'un partit que està implicat en casos de corrupció tan greus com el cas Palau, o ara, pel que sembla, i pot ser imputat el secretari general del seu partit, el senyor Oriol Pujol, en el cas de les ITVs, no? Dels ITVs. Per tant, allò que proposa s'ho ha d'aplicar ell mateix i ha de començar per casa seva. Pensem que és moment d'endurir i de canviar les normes, però sobretot és el moment de l'exemplaritat, de fer una passa endavant i ser tots plegats, començant pels que tenen més responsabilitats, exemplars.
I quines mesures aplicarien vostès o proposarien que s'apliquessin, tenint en compte que fa 12 anys, avui ho recorden alguns diaris, tenim una llei de transparència a Catalunya, unes normes autorreguladores de la transparència, i també hi ha a nivell estatal una llei de finançament de partits polítics?
Sí, a nosaltres ens sembla que les mesures han d'anar en la línia del que idea. Primer, de l'exemplaritat. Hi ha d'haver un acord general, perquè si una persona està imputada per un delicte de corrupció, aquesta persona s'ha d'apartar del seu càrrec. Evidentment s'ha de respectar la presumpció d'innocència.
I encara que sigui només imputada.
Encara que només sigui imputada. La política ha d'anar un pas per davant. Si hi ha una imputació, que vol dir que hi ha indicis raonables fins a l'extrem que aquella persona és imputada, s'ha de separar pel càrrec. Evidentment, la culpabilitat o no, això ho decidirà el judici en el moment corresponent, el procés judicial en el moment que correspongui. Però si hi ha imputació i indicis clars d'implicació d'una determinada persona, el que diré en aquests moments és el moment de l'exemplaritat. I segona idea, persones imputades no haurien d'anar en les llistes electorals. Ara hem vist persones imputades que han anat a llistes electorals de diferents partits polítics, no? I en aquest sentit, segurament també seria una bona mesura que hi hagués llistes desbloquejades perquè els ciutadans, en aquests casos, poguessin decidir, marcant amb una creueta, doncs, a quins candidats voten de les diferents forces polítiques, precisament per no votar persones que poguessin estar imputades, no? Després hi ha la transparència. És a dir, transparència vol dir que els comptes de les formacions polítiques han de ser, no només els electorals, sinó també els ordinaris, han de ser públics i transparents. No pot ser que el Tribunal de Comptes auditi els comptes dels partits polítics amb un retard de 4 i 5 anys. Això és una vergonya, és una barbaritat, no? Uh-huh. Però els comptes de patrimoni, dels salaris, de tots els responsables polítics, des del govern al Parlament, als ajuntaments, han de ser públics i transparents i han d'estar penjats a les pàgines web. Han d'estar molt limitades les donacions als partits polítics i a les seves fundacions. Molt limitades i han d'estar molt precisades quin és el seu origen. S'ha de regular els lobbies. Aquí, fixis que estem parlant de corruptes, però també hi ha corruptors. Hi ha interessos econòmics, uh-huh, molt vinculats a molts d'aquests casos al món de la construcció. Ens hem trobat casos també amb lligats al món bancari. S'ha indultat el senyor Saez del Banc de Santander dues vegades, del govern del PSOE i del govern del PP, i jo crec que també hem d'assenyalar també, no?, aquestes uh-huh responsabilitats. És a dir, les donacions, per què, a canvi de què es fan? La corrupció, a canvi de quins mena de favors és? I parlant d'indults, s'ha d'acabar amb la pràctica aquesta dels indults, que és absolutament vergonyant, no?, i uh-huh un escàndol social. És a dir, les mesures són moltes. Com vostè ha dit, una de les coses més sorprenents de la reunió d'ahir és que fan referència a un paper de l'any de l'any 2001, que parla de reducció de despeses electorals, una proposta que nosaltres ens hem cansat de fer aquests anys, i, per tant, els acords, és a dir, les propostes són clares, el que cal fer és posar-les negres sobre blanc amb, amb canvis legislatius.
Moltíssimes gràcies, senyor Josep Vendrell, diputat, portaveu en temes de salut, economia i fiscalitat per Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa al Parlament. Bon dia i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Ara, de seguida, comencem la tertúlia d'actualitat.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Hola, bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia, tingueu.
D'altra banda, saludem Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Hola, bon dia.
Bon dia.
I finalment, avui, excepcionalment aquí a Barcelona, una altra vegada, l'economista Josep Maria Nogué. Bon dia.
Hola, bon
Com
dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé, bé, perquè habitualment participo des de Girona, però vaja...
Des de Girona i els dimecres, però exacte, exacte. Avui s'ha retrobat amb el grup anterior. Exactament.
Que l'enyoràvem molt, molt eh?
Preguntant Xavi Aguilar si ha vingut a anar bé, no?
Sí.
Sí?
Sí,
ah,
sí,
molt
sí.
Bé, molt bé.
Sí, sí, sí. Tenim aquesta dualitat, perquè el mateix tren es pot dir AVE o VAN, no? Que és curiós, això, perquè sí. La resta de línies o és un AVE o és una VAN i són dos trens diferents. Aquí no. És el mateix tren i un seient són de VAN i un seient són d'AVE.
Eh? I ha vingut avui mateix.
I ha vingut amb VAN.
Però va cap endavant sempre.
I ràpid, eh? Ràpid fins que arriba a Barcelona, que llavors redueix moltíssim la velocitat i travessar Barcelona és llarg, 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 llarg.
Però o sigui, són
37 minuts, no? Que és una ciutat molt gran. Sí, sí,
és que hauríem de passar pel Vallès, aquest tren, si no...
Tot això vol dir que no hi ha AVE, no? O sigui, tot això vol dir que no hi ha AVE, no? O sigui, tota aquesta, no, diguem-ne, explicació consisteix en dir que no hi ha AVE, que no existeix l'AVE com a tal.
Bé, és un tren ràpid, molt més ràpid que l'altre, que l'altre tardava una hora i mitja i ara passem en 40 minuts, per tant vol dir que aquí hem millorat molt. Però
anem explicant tant una cosa, no? Vol dir que no existeix.
Si l'has d'anar justificant constantment...
Amb la filosofia de les coses que es prometen i no es compleixen, no?
Bueno, com els polítics, oi?
Bé, senyors, avui tenim possibilitats
molt interessants. Això promet, ens has de donar mitja hora més, perquè ja veuràs que no tindrem temps.
Si vostè ens aclareix el tema de la lletra de Luis Bárcenas, senyora Alsina, allargarem la tertúlia.
Perfecte.
Tenim aquí davant
fet.
El diari El País de fa una setmana i el que publica avui algun diari sobre el que Bárcenas va dibuixar ahir en la seva compareixença judicial. És la mateixa lletra, segons el que veu vostè, o creu
jo,
que no es pot aclarir?
A mi m'ho van preguntar a BTV fa un parell de dies.
Ah, doncs ara li preguntem nosaltres.
I més et diria que per dir si és idèntica, hauríem de tenir també lletra de l'època en què es van fer aquests papers. Perquè sempre hi ha unes modificacions escripturals. Llavors, perquè sigui molt més fiable el que hauria d'haver fet el senyor Bárcenas, que imagino que si és un perit calígraf i més de la policia li demanaran, és que porti documents del 2005, del 2003, del 2008, perquè llavors puguis fer un comparatiu molt més exacte.
Doncs bé, en tot cas, ara podríem dir que si els sobres existissin de debò seria el més ràpid, no? Amb els sobres directament...
O sigui, una relació entre la lletra d'aquí i els sobres, no? O sigui, en els sobres no hi havia lletres? No es posava pel senyal?
És que jo no n'he rebut mai cap, no t'ho puc dir.
Eren anònims, no?
No estaven a ser blancs.
Havien procurat deixar poc rastre, suposo, no?
Sí. Bé, en tot cas, parlem de la cimera anticorrupció, després tornem a entrar, si cal, en el cas Bárcenas.
Tot ahir... és el mateix, eh?
Sí, bé, ahir Artur Mas va dir que cal fer net i també va dir una cosa molt interessant, i és que la corrupció, que va una mica amb la condició humana, malauradament, no es pot erradicar al 100%. Sí que es pot combatre i aïllar, potser. Vostès què pensen de la reunió d'ahir i del que es pot fer a nivell polític i social contra la corrupció? A part de lluitar contra el frau fiscal, per exemple. Potser algú de vostès m'ho dirà avui.
Aquí tenim
suposo
de tot,
que hi hauria d'haver una base educativa al darrere, primer. És a dir, si tu aquí, en una tertúlia d'amics, un dia que vas a fer un cafè en un bar, els hi expliques que has sigut capaç de virlar Hisenda 1.000 euros o 2.000 a la teva declaració, els amics t'aplaudeixen.
Clar, et feliciten.
Si tu això ho dius a Suècia, et foten fora de la taula, perdó. I penso que aquesta és una primera de les bases, l'educació al respecte d'això.
I el respecte passa per l'obligació fiscal que tots tenim, no?
Pagar impostos. Obligació fiscal i obligació de no fer trampes i coses així.
Sí. És una sensibilització, no? Jo penso que ara hem de tenir molt clar que tots necessitem sensibilitzar els altres i sensibilitzar-nos nosaltres mateixos que això del frau, de les petites corrupteles, que això que no fa gràcia. Perquè és que a partir de les petites, dels petits fraus, de les petites corrupteles, venen fàcilment les grans. I si no ve d'aquí allò que és petit, arriba un moment que tampoc ve d'aquí allò que és molt gran. I esclar, ens escandalitzem d'allò que és gran, però resulta que en el petit tothom hi està més o menys implicat. Esclar, per tant, una cosa ha de portar l'altra.
Allò que dèiem, els petits negocis de compra-venda, amb IVA o sense, no? Esclar. Tot comença per aquí, de vegades, no?
I quan et venen a casa, què?
Exacte.
M'ho paguen metàl·lic o li haig de fer una factura? I dius, mira, té... Qui no ho ha fet?
Jo no vull, evidentment, justificar la immoralitat, no? No vull justificar la immoralitat. Però, esclar, també tenim un sistema fiscal, de vegades, amb una gran voracitat, no? Sobretot de cara a posar el petit emprenedor, etc. Clar, jo, evidentment, no vull justificar de cap de les maneres. Però, a vegades, entenc, no?, gent que, per sobreviure, doncs, quan es veu assetjada, no?, per una administració tributària que no la veu com a... del seu costat, sinó en contra de totes les seves possibilitats, fins i tot, de sobreviure, doncs mira de fer... No, jo no estic parlant de corrupció, eh? Estic parlant de gent que diu, ah, miraré d'estalviar-me...
Dintre de la llei, no? Dintre de la llei, com també puc anar buscant, clar, el que em surti més a compte?
En el món jurídic, doncs, està clar que està ple d'advocats que t'assessoren dins de la llei de com estalviar-te, no? Pagar més impostos al compte, etcètera, i tot això forma part de la legalitat, no?
El problema és quan és dintre de la llei i quan és amagar algunes coses, perquè la llei, tal com està muntat, no t'enganxaran, és una altra cosa, això, no?
I després la picaresca general del sistema, no? O sigui, que és tot un sistema que jo crec que no es fonamenta en cap base moral. O sigui, ara tenim un sistema polític, jo penso, col·lapsat, no? O sigui, sí. Jo... L'altre dia comentava, no? Crec que tenim tres col·lapses fonamentals a Catalunya, no? Tenim un col·lapse econòmic, tenim un col·lapse ètico-polític i tenim un col·lapse identitari, perquè ja no sabem ni qui som, ni on anem, ni què volem fer, no? Aleshores, clar, amb això, quina regeneració pots fer, no? I, si em permeteu, també voldria dir una cosa més, i acabo, que no acabo d'entendre aquesta iniciativa del president Mas. Jo entenc, diríem, la seva preocupació, però, sincerament, no li correspon al president de la Generalitat convocar aquests òrgans, que el que han de fer és estrictament complir amb les seves obligacions legals. Per tant, de vegades s'ha dit, no, és una mica de cara a la galeria, doncs sí, és bastant de cara a la galeria.
És que també és important de cara a la galeria. O sigui, jo penso que ara, en aquest moment, hi ha d'haver una reacció a nivell institucional, a nivell popular i de carrer, perquè això faciliti les mesures a adoptar. I llavors s'ha de ser molt estricte amb les mesures, no? Esclar que aquests òrgans, ja cada un té la seva obligació, esclar, d'entrada...
Però, perdó, aquest lideratge l'ha de fer el president de la Generalitat? Aquest és el tema que no acabo de tenir clar.
Ja.
Entenc la preocupació com a president de la Generalitat que diu, ostres, jo tinc una responsabilitat al capdavant del país, ho entenc, no?
Però ara, potser aquesta tutela, potser, no?
És com excessiva, diríem. Ja.
No trobes que és una mica una justificació de cara a la galeria o de cara al públic, de dir no tots som iguals, perquè fixa't tu el que se sent sempre al carrer, vagis on vagis, és que tots són iguals, no hi ha cap política que valgui la pena, tal, i això és una mica com de justificar, de dir sapigueu diferenciar, ni en que sí,
això, és que, i trenca. És que potser cal, o sigui, ha arribat un moment que, a veure, és el problema més greu que tenim en el país i que hem tingut mai, aquest. Perquè el fet de que ens posin el mateix sac dels països on tothom parla de la mordida, de la corrupció, que és el més corrent del món, ens estan posant en el mateix sac. Per tant, estem en un moment gravíssim d'imatge exterior, de credibilitat interna.
Això no ho sabia la gent? Fa anys.
Ostres, tant com ara, en aquest moment, però jo penso que és quan
s'ha posat de moda que els mitjans de comunicació ho han llançat aquí.
Perquè ara ha interessat, pel que sigui, treure la brutícia que ja tenia molta gent. Clar. I ara ha interessat treure-la tota de cop però i començar-la a escampar.
Però molta gent ha vist l'ombra del maletín en aquest país.
Home, ja fa anys.
Clar, ja fa anys que se'n parla.
Quan el germà del Franco ha robat 3.200 milions de pessetes d'un dipòsit d'oli que era del Ministeri d'Agricultura, sí, ja es va dir que no era ell. Es va dir que eren els seus tres empleats, home.
En aquell moment no hi havia mecanismes democràtics, no?
Ara hi ha la moda, no? Ha sortit això, van sortint modes, diguem-ne, mediàtiques, no? Parlem de corrupció.
Bé, senyors, fem un breu incís per respirar, perquè la Sara Cruz ens resumirà una mica alguns aspectes.
No, no em deixen parlar, Ignasi.
Bon dia, Sara.
Bon dia. És una tertúlia una mica potent.
Sí. Bé, el tema de la corrupció, telegràficament, la cimera, cas Bárcenas, més coses, a veure.
Doncs sí, Mas defensa que aquesta cimera anticorrupció ha estat molt útil i reitera que a Catalunya cal fer net. Va sortir molt content d'aquesta reunió, va dir que han sortit moltes idees, tot i que la resta de participants li han demanat que no les expliciti encara, a l'espera d'una nova trobada el proper 22 de febrer és aquí, és a dir, d'aquí a dues setmanes en què aquestes idees es plasmaran en un document. D'altra banda, més temes de corrupció. Avui declarada d'anticorrupció l'altre extresorer del Partit Popular, Álvaro Lapuerta, un altre extresorer del partit. Després de fer-ho ahir, recordem Luis Bárcenas, que va realitzar una prova de cal·ligrafia anticorrupció i després de negar també que la seva lletra era seva. I també una caixa bé, l'extresorer del PP, va estar increpat tant a l'entrada com a la sortida de la Fiscalia Anticorrupció amb crits de lladre i de xoriço. D'altra banda, Garín i el seu exsoci no paguen la fiança de 8 milions d'euros que havia de fer aquesta mitjanit i la justícia, per tant, els embargarà. Ara la justícia procedirà a embargar-los els béns fins a cobrir aquesta quantitat de 8 milions d'euros.
I si tenim temps, parlarem del Consell Europeu, que es fa avui i demà.
Doncs sí, nou intent. Avui i demà, com deies, dels 27 per tancar els comptes comunitaris després del fracàs de la cimera del passat mes de novembre. Els líders de la Unió Europea reuneixen avui a Brussel·les per tancar el pressupost comunitari del període 2014-2020. És el segon intent i una de les partides més afectades per les retallades podria ser la d'infraestructures, d'on han de sortir els diners pel corredor del Mediterrani.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Vinga, bon dia. Fins ara.
Mentrestant, fem una pausa i continuarem amb la tertúlia que avui compartim amb Arcadi Oliveres, Francina Alsina, Joan Lluís Pérez Francesc i Josep Maria Noguer.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les teves varietats de peix favorites per preparar els teus menús de cada dia.
Peix bàsic a la teva cistella de la compra a un preu així de fresc.
Llagostins cuits de 30-40 peces per quilo a 9,80 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres minuts i seran tres quarts de nou. Avui compartim la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel amb el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, amb el professor de Dret Constitucional, Joan Lluís Pérez Francesc, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé, tornant al tema del cas Bárcenas, ara deia Francina Alsina que un pèrit de la policia o de qui sigui ho
demostrarà. Jo m'imagino que si està en la Fiscalia Anticorrupció no aniran a buscar un pèrit privat, m'imagino. Perquè ja té un bon cos de pèrits que li era la Policia Nacional. O sigui, totes les policies, tant la Guàrdia Civil com els nostres, els Mossos, tenen el seu departament de policia científica i aquí tenen documentoscòpia, que és on es mira totes les, o es fan totes les proves caligràfiques. Llavors, m'imagino que la Fiscalia, a qui ho remetrà, és a la Policia Nacional perquè és el cos més, diríem, objectiu i no està pressionat o no hauria d'estar pressionat per ningú. I que jo que els conec, hi ha uns grans professionals al darrere. Per
en qualsevol
tant,
cas, amb el que surt als diaris, el que sortia l'altre dia al País i sí, avui, per exemple, a La Razón, que en portada treu
el que suposadament va dibuixar i Bárcenas en aquesta compareixença no és suficient.
No, sabem. No. I a més és que la gent no es pensi que és tan fàcil de dir, mira, jo ho tinc aquí, m'ho poso al costat i m'ho miro. S'han d'estudiar els documents originals. Penseu que també el que tenen només són fotocòpies i han de fer arribar els documents originals. Si no, dubto molt que la Policia Nacional faci, o un perit seriós, es llenci a fer un dictamen només treballant en fotocòpies, perquè no t'ho farà ningú. Mira, una de les coses que ens donen més arguments, o no, o que ens donen més fiabilitat, és la pressió. La pressió, cadascú de nosaltres, és l'energia de la persona, i cadascú de nosaltres en tenim una de concreta.
Com apretem quan escrivim.
Sí, sí. És la pressió que queda del traç. Això nosaltres ens ho mirem en microscopi, per veure quin solc ha deixat aquest traç en el paper. Clar, si no tens un original és impossible de mirar. Clar. I ja et dic, i coneixent com treballa la Policia Nacional, primer hauran de lliurar també el que són els documents originals, que no sé on els deuen tenir guardadets, i després, ben segur, que li demanaran a aquest senyor, a més de la lletra que tu m'has deixat ara, aporta documents que siguin coetanis de l'època en què es van fer aquests altres documents. Si anem seriosament i fem una pericial com Déu mana.
Queda clar que si volen contrastar opinions, Francina, aquí tenen un
professional... Oi, que sí, que em cridin, home!
Que pot donar el seu criteri. I a més això també trencaria una mica la por de que si es fa només des del sector públic existeixin pressions importants, perquè deies que, tot i que són, estic segur que són grans professionals, estem en un moment en què l'Estat, el que és l'estructura d'Estat, de nivell de l'Estat espanyol, és si està jugant tant amb això que es juga fort. I jugar fort vol dir que s'estan efectuant determinades pressions que no haurien d'existir i que ja comencen a ser notòries, tant sobre mitjans de comunicació com sobre poder judicial. Ara hi ha
un moment
greu.
A mi em dona
molta
més fiabilitat o més credibilitat que ho faci un cos nacional de policia, perquè dic, els que conec i qui són persones com a molt objectives i molt professionals, que em faria molta més por, i entre cometes, que fos un privat. O sigui, si vaig jo, tranquil·la, no patiu. Però, clar, un privat no saps mai a quins interessos pot respondre. I també responc pels bons professionals, perquè tots els meus companys i a mi ens ha passat més d'una vegada que et ve un advocat i et diu això ha de ser correcte, i després, noi, t'has equivocat de lloc. Ves amb un altre cantó. Val? Perquè no.
Sí, també hi ha corrupció, com en tots els àmbits.
A tot arreu. A mi m'han intentat comprar més d'una vegada, i això t'ho dic públicament, no? Uh-huh. I de dir, no, bueno, no cal que diguis que no, però només crea dubte. I dius, no. Ah. I mira que n'hi ha, que es deixen crear dubte, però no és aquest el joc.
Jo, tornant al que teníem abans d'aquesta cimera anticorrupció, d'aquesta trobada,
endavant.
Em crida molt l'atenció que després de la reunió no surtin uns criteris, no surtin unes idees una mica clares i definides, no?, de què es pot fer, de com es pot
millorar, no?
Es veu que van demanar... El 22. Sí, els participants de la reunió van demanar més que no expliqués res fins després del 22.
Aquesta primera, què passa, que va ser per conèixer-se o per fer presentacions? No ho acabo d'entendre. Seran aquí, o bé, no han arribat a cap conclusió, cosa que seria greu i preocupant, no? O bé, les conclusions a què han arribat els sembla que són de poc pes i la ciutadania, que és la que d'alguna manera està esperant els resultats d'això, tenen por que quedi decebuda, o bé és que no volen desactivar unes mesures molt interessants abans de començar-les a aplicar, no ho sé. No?
Jo no sé. Quedem-nos amb l'última, que és la més interessant. No?
Per exemple, senyor Pere Francesc i després senyor Oliveres.
Perquè avui Arcadi no et deixarem parlar. És tan prudent, pobre Arcadi.
Sembla ser que el Parlament de Catalunya, no?, després de 30 anys, no?, ha decidit que en 6 mesos farà una llei electoral.
Reclamada de fa molts anys per la societat catalana.
Vull dir, no sé,
ja,
una descripció. Descripció
de fets, sí senyor. Sí.
Després, també per solucionar el problema de la corrupció, hem de fer una llei sobre transparència.
Que ja existeix, fa 12 anys.
Clar. Això és el que proposa el Parlament de Catalunya. Clar, no sé, vull dir, és la descripció d'una realitat que jo crec que és molt millorable, no? Mm-hmm. Molt millorable, només senyor, vull dir això.
Sí, sí, senyor Arcadi Oliveres, perdó.
No, una mica al respecte d'aquesta convocatòria, és evident que si el president de la Generalitat convoca la reunió, no és la persona més adequada per fer-ne una reunió contra la corrupció. Penso que en aquest cas caldria o bé buscar alguna figura, no sé, sembla que el president, com es diu, el síndic de comptes o una cosa d'aquests, hi ha anat, potser així. Però sobretot jo penso que en aquests casos sempre és obligada una auditoria externa. És a dir, que vingui algú de fora i que els expliqui. No sé de bon, però tinc l'impressió que des de dins no es pot fer. De fora, no sé si vol dir des d'Europa, o des d'altres organismes, no? Però perquè, advocats perquè... o coses d'aquesta manera, no ho sé.
No mereixen prou confiança els responsables governamentals, els polítics?
Home, a veure, sí que mereixen confiança. Jo penso que tampoc hem de caure en aquesta descripció de que ara estem caient de que tota la política queda desprestigiada. No, no. Però si tu vols que et diguin d'on venen els casos de corrupció, mira aquells que des de l'exterior ho contemplen i que et podran donar criteris més objectius. No perquè els de dintre estiguin malament, segurament ho han fet amb bona intenció i no vull posar-hi dubtes, però en tot cas tinc l'impressió que hi ha més a fer-ho des d'un altre lloc.
És que a més d'on venen, jo penso que és molt important veure com es poden evitar a partir d'ara o com es pot aconseguir això, aquesta regeneració, no, aquest fer net, com s'aconsegueix això? I penso que és més ara, en aquest moment, això, que el fet d'anar descobrint més i més corrupcions. No? La idea és veure com s'evita i de quina manera s'aconsegueix que la gent que no juga prou net se senti aïllada fins i tot dels companys. És que, esclar, jo penso que no és només la repressió judicial o la repressió administrativa, és el fet de que la mateixa societat mostri aquest rebuig i, per tant, la persona que no té una conducta neta se senti aïllat i, per tant, se senti impulsat a canviar.
Ai, Déu meu.
No, això és molt complicat, oi?
Sí, no, dic, Josep Maria, ara en aquest moment m'ha semblat molt utòpic, perdona'm. Sí, però...
això està molt bé, però clar, sí. Jo el que em plantejo és com ho fem des del punt de vista de que fent lleis no ho arreglarem. O sigui, en aquest país sembla que quan hi ha un problema hem de fer una llei. No, fent lleis no ho arreglarem.
O crear una comissió, de vegades.
Sí, clar.
I ja s'ha creat la comissió i apa, ja podem quedar tranquils.
Si hi ha sancions serioses, no? Potser s'hi ajuda una mica també a recapacitar. Esclar, si la persona que la fa doncs realment li resulta una pena de pes, potser si això també li ajuda a recapacitar, a alerta, no? La por una mica també funciona, de vegades.
La inspecció també, perquè resulta que quan fa les lleis després hi ha molt poca inspecció.
Ah, bé.
Aquesta és la mare de...
Tenim mecanismes judicials.
És que els mecanismes els tenim.
Tenim mecanismes, cal activar-los més,
sí,
potser.
Però és la justícia lenta, inspecció de la d'Hisenda, que ha d'anar amb casos molt concrets perquè no dona abast.
El món econòmic, evidentment, saps molt més que jo d'això. Però jo, per exemple, veig, no? Un ajuntament, no? Bueno, ens despertem un dia i resulta que doncs detenen a l'alcalde. Caram, no? Això és molt fort per una societat que vol viure tranquil·la, no? I amb una certa decència. Aleshores, clar, jo penso, és que ja a l'ordenament jurídic ja tenim quantitat d'instruments de control en un ajuntament mateix, sense anar més lluny, no? No tenim el secretari, no tenim l'interventor, no tenim després la sindicatura de comptes, el tribunal de comptes... O sigui, i què més volem fer?
I fins i tot els plens municipals, que normalment són oberts perquè els veïns hi vagin.
I comissions informatives i tal, no? Jo què sé. Que
poder revisar, doncs, perquè no funcionen. Perquè, és clar, l'interventor d'un ajuntament, per exemple, no té cap instància superior si no és anar als tribunals quan hi ha alguna cosa de l'ajuntament en què no està d'acord, no?
Si estic d'acord...
I, a més, la retribució depèn del propi ajuntament.
Hem d'esperar el col·lapse del sistema per fer tot això? O sigui, si hem d'apel·lar una mica a la responsabilitat personal per regenerar el sistema, jo el que em pregunto és, hem d'esperar el col·lapse del sistema? Som de fiar nosaltres com a ciutadans d'aquest país?
Perquè, aquest és el problema.
Perquè és que això ho hem deixat fer, diríem tots plegats, eh?
Sí, però què en fem de mirar enrere? Ara hem de mirar a veure a partir d'ara com ho arreglem, no?
Sí, amb la mateixa gent.
Clar.
Sí, gent. Sí, però esclar, per trobar gent nova hem de trobar gent millor i preparada. I esclar, això potser tampoc és tan senzill.
Tampoc es canvia d'un dia per l'altre.
És que comencem a parlar de que ara tothom dimiteixi, els que estan implicats en el poder, perquè resulta que tots estan bruts i, per tant, que dimiteixi tothom i tornem a començar.
Perdona'm, Josep Maria. I llavors hem de creure que dintre dels partits no hi ha ningú que valgui la pena?
Sí, però havíem de fer llistes obertes, per exemple.
Pues, mira, anem cap aquí.
Una forma amb la que...
Fa 30 anys que parlem d'això.
D'això en parla tothom, però ningú no fa res.
Exacte. No interessa, tampoc.
Ningú dels que ho poden fer, dels que estan elegits per tots els ciutadans.
Lògicament no interessa, no?
Sí, els hi volia demanar una opinió sobre tot el que ha passat, concretament amb el cas Bárcenas, la reacció de Rajoy aquests dies, ja que estem a una setmana de l'esclat. Bé, dissabte passat va dir alguna cosa, encara que va ser sense pregunta dels periodistes, i dilluns a Berlín
amigos,
també.
Ens va dir amigos, que això és molt interessant.
Hoy va dir que gairebé tot ho feien bé, no?
Que això estava bé, excepte... Sí, però que hi havia coses que estaven malament,
sí.
Però no seguim tan triomfalistes.
Bé, en tot cas, ahir se'ns va aclarir també des del PP que això d'accepta algunes coses es referia a coses que ja se saben, no?, a través d'algun... del president del Senat, per exemple.
Perdona'm, però com tot plegat, no només era una frase.
Bé, això passarà sense més, creuen que hi haurà conseqüències, que el PP potser farà, intentarà fer aquest net que demanava ahir Artur Mas.
És que si no s'estan posant la corda al coll, ja la tenen, acabaran d'atibar.
Però només s'ha de fer net el PP, és que esclar, això també
a tot arreu,
anem a cap esquila, no? I com que anem trobant porqueria, llavors depèn on pressionem més, no? Esclar, només són ells ara que han de fer net.
No, perdona, i a més, hi ha l'altra pregunta soterrada que tothom s'està fent, no? És quan dius, quan hi ha un assassinat i no el troben, a qui ha beneficiat aquesta mort? A qui està beneficiant aquesta mort? De dintre el mateix partit.
Parlen d'Esperanza Aguirre, no?
Oi? I de la FAES, i de la FAES, per exemple.
Per exemple. Perquè, foc per caure
perdona, d'on ha sortit? Qui ha substret aquest llibre? I l'ha passat... Sí. En el diari, en el país.
Penseu del paper del Rubalcaba, el gran inquisidor, que sembla... Sí o no? O sigui, sembla que s'hagi despertat un dia, no? Dic, jo sóc el gran inquisidor, no? I aleshores, clar... Com
que, el Torquemada es queda curt, eh? El Torquemada sí, curt.
Exacte, clar. El senyor Nogué ha dit que no mirem al passat, però bé. Amb el senyor Rubalcaba, potser...
És el futur, el senyor Rubalcaba.
Diu, doncs, allò de paga i vámonos. Bon dia, noi.
Sí, de fet, alguns diaris treuen... Clar, no són neutrals els diaris, ja ho sabem, tampoc, no?
Sí, és molt divertit perquè els mateixos titulars, depèn de quin diari tens al davant, et canvia, dius, estan parlant del mateix?
Sí, però la corrupció, ho trobem a totes les pàgines.
Això sí,
de...
això és consens de fons.
Massa, cosa, no? De fet, està clar que si s'han d'aplicar mesures i n'hi ha que necessiten temps, no importa, l'important és començar-les a muntar, no? Perquè, és clar, si no, si perquè és una cosa, un procés llarg, no l'iniciem mai, escolta, no hi arribarem mai de la vida, no?
Alguna cosa, senyor, altra... Oliveres, sí. Vostè ha demanat que Rajoy plegui per altres motius des d'aquesta taula,
sí.
Altres
moltes
vegades.
Moltes vegades.
Els delictes aquests, no, la Constitució...
Per la despesa militar, per exemple.
Reconeix uns drets en els ciutadans, uns drets una pensió digna, uns drets un habitatge, uns drets a la feina, i tots aquests drets no s'estan complint. La gent està aturada, la gent no té una pensió, la gent no té un habitatge, però doncs aquell que és responsable del govern i no compleix amb els requisitoris...
Però llavors dimitirien tots els 6 mesos d'arribar, no,
doncs,
clar.
Potser sí.
Fa... Doncs, però potser a l'hora...
Processament, no per aquest tema concret, que això és una altra qüestió a la que no fico, sinó per incompliment d'un programa electoral, per incompliment doncs, de la seva responsabilitat social.
Però a veure qui tenim ara que ho pugui complir, no? Perquè, és clar, si en traiem un, que sigui perquè n'hi posem un altre que ens millori, perquè per anar empitjorant ja hi estem acostumats.
Tu creus que podem anar empitjorant més?
Seria un president cada 6 mesos. O sense govern com a Bèlgica, no?
I mira, i el govern tira endavant, i el país tira endavant.
Ara sí que entenen, per això, a Bèlgica, però vaja, van estar més d'un any sense govern.
Mireu, molts partits, molts governs i molts canvis ja ho hem vist a Itàlia, i de moment el país encara va aguantant, no?
De
tota forma, jo voldria citar aquí, no sé si coneixeu l'Alejandro Nieto, que és un il·lustre catedràtic de dret administratiu i tal, que té diversos llibres. Un és La organització del desgobierno i l'altre La nueva organització del desgobierno.
Ja el veiem per on va, senyor Pérez Francesc.
Però defineix Espanya, Diu, España es un país en el que a lo largo de la historia ha habido administración, pero no ha habido gobierno. O sigui, que Espanya es manté perquè hi ha administració, perquè hi ha una casta funcionarial que és la que fa que funcioni tot això. Per tant, no sé de què estem parlant, corrupció, tal i qual... No, o sigui, el que ha mantingut la idea d'Espanya és l'administració. Per tant, el govern és secundari.
I ja s'agraeix que hi hagi, només faltaria, no? Els que paguem els nostres impostos, agraïm que hi hagi algú que ens administri.
I els pobres funcionaris, que sempre són els que reben, els que primers els hi retallen el sou, i el que més mal la fa m'atenen.
Un descàrrec a favor dels funcionaris, naturalment.
Sí. Sí. Jo l'antic acudit, jo l'he jornet, diu, en este país, hi ha un ministre, solo hacen falta les 3 M's. Diu, administració, administració i administració.
Bé, senyors, els agraeixo que s'ho prenguin desenfadadament, però avui m'agradaria parlar també, i amb això els proposo que tinguem els últims minuts de la tertúlia, del pressupost comunitari, avui Consell Europeu, per decidir coses molt importants. Per exemple, ara veiem un tuit de l'ex-eurodiputat Ignasi Guardans que diu que és molt important el que es decideix avui, per exemple, per polítiques d'ocupació i per moltes altres qüestions que ens interessen als europeus.
Ens hem quedat sense paraules, oi?
A veure...
5.000 milions d'euros per un fons de lluita contra l'atur juvenil, per exemple. És una de les
coses
que s'han de...
Ja m'estava esperant el comentari del Gavi, i després opinem.
Allò que dèiem abans. Augment de pressupostos de seguretat, política exterior. Què vol dir? Guerra a Mali. I res més que això. Guerra a Mali, que per cert s'està fent perquè els francesos volen garantir el subministrament d'Iran d'urani que ve a través del Níger, no per altra cosa, no perquè els francesos...
No era una cosa humanitària?
Això, sí.
I els francesos han trobat suport a Europa.
Exacte, sí. Per tant, aquí ja estem en una cosa. I després, d'altra banda, les polítiques dels fons de cohesió, dels quals l'estat espanyol tant havíem viscut durant uns anys, resulta que es rebaixen. Per tant, només aquestes dues dades a mi ja em donen una certa sospita sobre els pressupostos que tampoc conec en profunditat, i no es pot dir res, però en fi. I també, per altra banda, val la pena dir una cosa. La Unió Europea té uns pressupostos que ara es discuteixen, però la seva importància vis-a-vis de la suma dels pressupostos dels 27 països comunitaris és una misèria. El pressupost, doncs, no ho sé, una trentena o una quarantena part de la suma dels països comunitaris. Per tant, vol dir que estem parlant, amb perdó, de la xocolata al llarg.
Sí, en qualsevol cas, bé, sí, a Espanya sempre hi ha l'esperança de poder rascar alguna cosa aquests pressupostos comunitaris, i a partir d'aquí, mira, anem fent, no? Però llavors també hem d'anar fent amb seriositat, perquè si no després ens comprometen les aportacions i llavors les retiren, perquè resulta que no hem donat la talla amb les mesures de control, amb les mesures d'execució, etc. No? Per tant, confiem que farem les coses una mica bé, perquè realment aquests diners que poden venir d'Europa tinguin un ressò i puguin utilitzar-se adequadament.
Però tu creus que tal com està ara el país, vull dir, amb el que va sortint cada dia, podem donar alguna credibilitat a Europa? És que a mi em fa tremolar, vull dir, cada vegada que vas veient els titulars...
Credibilitat interna i credibilitat exterior, perquè és que si no s'enfonsa tot, no? Abans parlàvem de que si eren qüestions d'aparador, no? O d'imatge, de façana, però és que també és important això. Hem de començar a convèncer i llavors a partir d'aquí funcionar bé.
O funcionar bé i així podrem convèncer.
Sí. Tinguem en compte que una part d'aquests pressupostos, perquè sabeu ara, van a parar els nans latifundistes, perquè estaven en la política de la vida que deu dir.
Espanya, a més, ja deixa de ser receptora de fons europeus.
Lleugerament, sí.
Sí, sí. Vaja, encara ens beneficiem una mica, però ja no és com fins ara.
Sí, sí. Si és molt dolent, la qüestió, doncs, de fons per la recerca, no? Que potser, no sé si això està dins de... Però crec que és un dels temes que s'estava discutint, perquè els fons per la recerca a nivell, si més no espanyol, han baixat moltíssim. Molt. Clar, si poguéssim obtenir alguna cosa, no?, per la recerca que es fa a Espanya també, o en altres llocs, d'aquests fons europeus, potser seria un aspecte positiu.
A més, és dur quan sabem que en aquest país s'està treballant molt bé la recerca i estem aportant grans descobriments a lo que és per la humanitat. I, o sigui, que aquests treballadors de la recerca, que a més tenim uns grans professionals, hagin de patir com estan patint, sí, perquè pràcticament, exacte, han de marxar d'aquest...
Perquè és que això és a mig...
I és el nostre futur, i això sí que és el nostre futur.
Però això mires una mica llargues, mig i llarg termini.
Sí, però és que
quan
estem
tenim
fent...
el curt termini que no ens en sortim, l'altre sembla que és el més prescindible, i esclar, això no és via de solució.
Però mengem avui amb gana per demà,
esclar,
no?
Però quan hem de cobrir l'esmorzar escolar com a prioritat número 1, esclar, donar diners perquè s'investigui, sembla que va quedant lluny, i llavors costa veure la sortida.
També hi ha el tema del corredor del Mediterrani, una de les decisions econòmiques...
Una altra cosa que és per futur i que som tan secs que són incapaços de veure. Però sí que el farem a Galícia, eh? Això sí que és important.
Bé, gràcies per la seva participació avui a la tertúlia. Esperem que, més enllà de les grans xifres, on tots ens perdem, aquests pressupostos 2014-2020 d'Europa siguin beneficiosos i justos, perquè, clar, ja sabem el que passa. Arcadi Oliveres, Joan Lluís Pérez Francesc, Francina Alsina i Josep Maria Noguer. Fins la propera ocasió. Bon dia i gràcies.
Bon dia a tothom. Ah, i que avui és dijous Graus, eh?
Sí,
que tothom ha de menjar truites i botifarra d'ou.
I coca de llardons,
i
també,
coca
altres
de llardons, tradicions. Exacte.
Doncs molt bé, bon dijous Graus. Adéu-siau. Passen ja gairebé 2 minuts de les 9. Ara els titulars que ens porta la Sara Cruz. Després el comentari avui de Manuel Milian Mestre. També en tindrem l'espai Plusvàlua del Primer Cafè, on avui, precisament, parlarem de la dimensió consumista del Carnestoltes, dies que estem vivint ara, aquesta setmana, el Carnestoltes. També tindrem una entrevista amb Xavier Brudassala, comissari de l'any Espriu, i més temes, nutrició i salut, i altres fins a les 10.
Ahir a la mitjanit es va acabar el termini de 5 dies que Iñaki Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres tenien per fer efectiva la fiança de més de 8 milions d'euros imposada pel jutge que investiga el desviament de fons a través de l'Institut NOS. Aquest mateix matí farà una nova comprovació del compte del jutjat i si els diners no hi són, es procedirà a embargar els béns de tots dos fins a un màxim que cobreixi la quantitat exigida per la justícia, 8 milions d'euros. Mentrestant, en ple escàndol pel cas Bárcenas sobre el suposat pagament de sobresous en diner negre als membres de la cúpula del Partit Popular, la Fiscalia Anticorrupció interrogarà també avui un altre extresorer del partit, Álvaro Lapuerta, que ho va ser entre el 93 i l'any 2008. Lapuerta ja va assegurar en un comunicat ara fa una setmana que la documentació publicada pel diari El País no correspon a la comptabilitat del PP als anys a què fa referència. Els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per tancar el pressupost comunitari del període 2014-2020. La trobada es preveu complicada i és que s'haurà d'acordar l'abast de les retallades i també quines polítiques seran les més afectades. Després del fracàs de la cimera del novembre, el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, presentarà una nova proposta afinada sobre la base de les xifres que ja va presentar. I en esports, la selecció espanyola de futbol va guanyar ahir l'Uruguai per 3-1 en l'amistós que van disputar Qatar. Pedro, amb 2 gols i 6, van firmar el triomf per aquesta selecció. Del Bosque va fer jugar fins a 7 blaugranes. I en bàsquet, tot és a punt ja pel clàssic que enfrontarà avui el Barça i el Real Madrid en els quarts de final de la Copa. Els dos equips van arribar ahir mateix a la tarda a Vitòria. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Anem a veure, el meu comentari d'avui és un comentari forçós, el de la, una vegada més, la corrupció. No em cansaré de parlar d'aquest tema. No em cansaré perquè entenc que la nostra societat és víctima de si mateixa. Mai ningú pot al·legar que no té coneixement de la realitat de les coses. Hem tingut una educació familiar, hem tingut una educació almenys de generacions superiors a 40 anys, una educació més o menys religiosa, hem tingut una instrucció d'alguna manera en la vida social i sabem que certes coses se poden fer i certes altres no. La corrupció és un càncer que destrueix totes les bases socials de la convivència i de la societat. Trenca els esquemes. Trenca els esquemes i podreix les arrels de l'arbre de la societat. Per tant, l'arbre mor. Mai sobre la corrupció es pot construir res consistent. Mai hi haurà una política, diguem entre cometes, sana o sanejada si la podridura de la corrupció està en el fons de les arrels. Mai un arbre superarà una sequera si porta la corrupció en la seva base. Això és un efecte simbòlic, me vol servir de base per un comentari que crec que és necessari més que mai. Si hi ha corrupció, hi haurà crisi. Si hi ha corrupció, no hi haurà economia. Si hi ha corrupció, no serà sostenible la política. Si hi ha corrupció, no hi haurà correcció de les coses. Aquestes afirmacions no són gratuïtes, són reflexions de molts anys de veure les coses com són i sobretot proves apolítiques, és a dir, proves a posteriori d'un fet que demostra el fet que són així. Per tant, és la prova del cotó, com diuen antigament. Aquesta corrupció que tenim a casa nostra porta a situacions verdaderament sorprenents. Persones que no podien pensar mai estan en el joc de la corrupció. Sistemes que no podíem esperar mai perquè havíem somniat anys, generacions, amb la democràcia i la llibertat, han entrat, malauradament, al joc de la corrupció. Economies que havien fet prosperar la nostra societat i havien creat una classe mitjana potent ha entrat en decadència per culpa d'aquesta corrupció. De què estem parlant? Estem parlant de la societat. Estem parlant dels mals de cada dia. I a mi, quan hi ha mals de cada dia, així és com m'agrada que la gent pugui donar-se en compte amb la serenor de la nit, en un moment de tranquil·litat, de quines són les causes que porten uns determinats efectes, i que aquesta reflexió serveixi una mica de mètode de conducta. A mi em sobta molt quan, enmig de l'escandalera que estem vivint, inusitada, jo sincerament no l'havia conegut mai. A la meva edat, jo no havia conegut una circumstància política, social i econòmica com aquesta, al país i a casa nostra. A mi em sobta que això, en aquest moment, no sigui prou per donar-se en compte de que no és moment de fer cimeres aparents en contra de la corrupció. Com no és bo donar la sensació de que tots els poders estan integrats a la mà del que mane. Ha sigut una desafortunada iniciativa del president Mas el convocar a la representació institucional de Catalunya, justícia inclosa, a parlar i debatre per buscar una solució a la corrupció. La justícia no té que anar mai al costat del poder executiu. Té que estar divorciada del poder executiu. La justícia, com la representa l'iconografia, té una vena als ulls que no li permet mirar, simplement escoltar i raonar i aplicar la sentència. Per tant, si la coerció, si la rectificació, si el que ha de ser la penalització de la corrupció, que és la justícia, s'enclou dintre del mecanisme que crea la corrupció, com és la política, el poder, etc., etc., mal anem. Ha sigut una malaurada idea fer aquesta cimera. I aquesta malaurada idea té molt que veure amb aquesta enorme confusió en què està vivint la nostra democràcia, de que tot el poder està a la mà d'una persona, que és el que governa, el president de la Generalitat o el president del govern. I no és així. Hi ha tres poders. I si els tres poders no se diferencien, si no queden cada ben demarcats cada un dels seus territoris, no en sortirem bé. La corrupció continuarà i el càncer s'expandirà. L'altre dia, en una cimera que va haver, un fòrum que va haver a la Llotja de Mar, al Palau de la Llotja de Mar de Barcelona, el dissabte passat, dels Rotary Clubs europeus sobre el futur d'Europa, vaig tenir gana de parlar. Amb un petit mini debat taula rodona, com vull dir, amb el senyor Gasol, exdiputat europeu, amb el senyor Rigol, exvicepresident del Senat i expresident de l'Assemblea de Catalunya, i jo mateix. Del Parlament de Catalunya, perdó, i jo mateix. Vaig defendre una tesi molt senzilla. Així és com els medievals, els escolàstics de la Sorbona, de Bologna, de les grans universitats medievals, deien nula ètica sinestètica, és a dir, és impossible que hi hagi una ètica sense una expressió formal o un llenguatge estètic. També hi ha que afirmar avui, més que mai, nula política cinètica, és impossible la política sense l'ètica, i nula economia cinètica, és impossible l'economia sense ètica. Permeteu-me que me reafirme rotundament en aquesta radicalitat. O fem això, o verdaderament ens donem compte que han podrit les arrels del nostre sistema, tant econòmic com polític. I per tant, com diu moltes vegades Crist en els seus fets, la radicalitat pot ser el llenguatge estètic d'una ètica profunda que ha de retornar a la normalitat de les conductes, el que fa avui en dia l'home en la vida econòmica, en la vida social i en la vida política. Bon dia.
Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Puelles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. En dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Mig minut i serà un quart de deu. Comencem Plusvàlua del Primer Cafè, l'espai que compartim amb vosaltres, amics oients, sempre els dijous a aquesta hora amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Avui parlarem del Carnestoltes. Avui és Dijous Gras. Estem en plenes celebracions d'aquest període festiu i de disbauxa prèvia a la Quaresma. Per Carnestoltes veurem, com sabeu ja tots vosaltres, nens i nenes, i també adults, disfressats de diferents coses o de diferents personatges. Per exemple, els nens es disfressen de caputxeta vermella, de policia, de pirata, de princesa o de bruixa, de mosqueter, de dinosaure, de gatet. Vaja, la imaginació no té límits. També veiem nassets de porquets, cua de dimoni, ales de papallona i màscares. Tot això també té una dimensió important en el que és el sector del consum. Carla Gràcia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ignasi.
La Carla és la directora del programa Plusvàlua, que avui, com cada dijous a les 8, tindrem a l'antena de Ràdio Estèria i Ràdio Principat.
Com cada dijous, de 8 a 9 del vespre.
I per parlar de consum en aquest matí de dijous, ens acompanya Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia i molt bon dijous gras.
Efectivament. Bé, sobre qualsevol cosa relacionada amb el Carnestoltes i també amb el Dijous Gras, perquè avui les pastisseries venen coques de llardons, també es fan truites de botifarra,
la cultura
gastronòmica...
I molt especialment la botifarra, té tota la raó, vull dir, té molts productes autòctons que són doncs d'aquests dies, com moltes i moltes altres festes que són nostres, productes de proximitat, que val la pena tenir-los en compte i gaudir-ne.
Doncs deia que si els oients volen dir la seva, poden trucar-nos, tenim 20 minuts per endavant, al 93-409-2772, 93-409-2772. Bé, doncs comencem a preguntar sobre aquests temes, Carla.
Bàsicament, senyor Gonesa, jo volia començar preguntant-li que aquests dies es venen moltes disfresses infantils. Què hem de tenir en compte a l'hora de comprar-ne una per estar previnguts, per anar en compte amb els nostres fills?
Bé, entrem de plena al Carnestoltes i això vol dir que doncs hi ha disfresses, hi ha rues, i clar, és una cosa doncs que moltes vegades no s'hi dona la importància. Quin problema té, doncs, guarnir-te una mica, i principalment la mainada, que els guarnim i ens agrada, i les escoles doncs fan de que portin diferents disfresses. Però, esclar, què hi ha darrere de tot això? Hem de pensar que una disfressa, i precisament per un sector, per un col·lectiu doncs que necessita especial protecció, com són els infants, hem de tenir molt en compte que una disfressa és com una joguina. Per tant, té la mateixa consideració. I és aquell producte que està dissenyat o previst perquè, exclusivament o no, sigui utilitzat amb la finalitat de joc per a nens menors de 14 anys. Per tant, ha de complir tots els requisits de seguretat que tenen les joguines. i, lògicament, s'apliquen totes les normes específiques per a aquest sector. Pensem que hi ha factors de seguretat que, sobre les propietats mecàniques i tècniques que s'han de tenir en compte. Amb una disfressa diem, però si és una roba... No, hi pot haver-hi peces petites. Aquestes peces petites, un nano doncs, de 3 anys, se les pot empassar. Pensem que diem, oh, però si només és una màscara... Aquesta màscara ha de tenir les condicions clares perquè no pugui produir ofec. Ha de tenir les obertures, tot. Però és que és un altre tema molt important i que nosaltres a l'agència hem actuat retirant moltes vegades productes d'aquests, que són totes aquelles màscares que porten aquelles cabelleres, tal. Allò pot ser inflamable, per tant, tots els productes que van dirigits a aquests nens han de tenir doncs la seguretat i tot els tests d'antiinflamabilitat. Vull dir, tot això és molt important. Per tant, hem de tenir en compte a l'hora de comprar-ho com una joguina marca CE. La marca CE vol dir que ens dona una seguretat, una tranquil·litat, que aquell producte que ha arribat a la Comunitat Econòmica Europea ha de tenir totes les característiques i de seguretat exigides per la Comunitat Econòmica Europea. La marca, el nom, la raó social, l'adreça de qui és el fabricant, o l'importador, el distribuïdor, i també totes les instruccions i advertències d'ús que fa que diguis inclús aquelles que fan restricció de l'edat. Això és un de disfressa que no és per un nen d'aquesta edat, sinó que probablement és per una persona o aquest complement que ha de ser per un adult. Per tant, cal tenir molt en compte una disfressa. És com una joguina i tot producte textil, a més, ha d'anar etiquetat com marca el sector corresponent, tant si és per nano com si és per adult. Pensem una cosa, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'Agència Catalana de Consum, aquests dies ha fet una inspecció important a molts llocs i s'han immobilitzat molta quantitat de producte que anava destinat precisament al Carnestoltes i que no complia totes aquestes especificacions.
Per tant, perquè aquests productes puguin estar a la venda, és obligatori el marcatge CE, per tant, totes aquestes garanties, si no hi són, fora del circuit.
Fora del circuit. Pensem això que dèiem. El CE no és pura i simplement doncs, pintar sobre d'un embalatge o en el mateix producte una C i una E. Vol dir que aquell producte ha de complir una normativa de seguretat. I per tant ha hagut de passar el test. Si hi ha algun problema que veiem que no ho porta, automàticament allò ja està il·legalment distribuït dintre del nostre mercat. I si ho porta, però per les comprovacions que fem, veiem que no ho compleix, allò vol dir que aquest producte no compleix, és perillós, pot atemptar contra la seguretat o la salut de les persones i automàticament s'ha de retirar del mercat. Per tant, és molt important fixar-nos en això. El CE ha d'anar a la pròpia joguina. Pot anar amb una enganxina, doncs, també, a la diferència, amb una etiqueta. Qualsevol element que ho identifiqui en l'embolcall o, si són productes petits, en l'expositor que té doncs, sobre el mostrador el comerciant, però ha de ser d'una forma visible aquest CE. I pensem que el mínim de mida que ha de tenir són 5 mil·límetres d'alçada.
És a dir, no pot ser qualsevol CE i qualsevol marcada amb bolígraf.
Ha de ser el logotip que marca la Unió Europea.
Lletres en formes arrodonides, com mitja lluna, la C i la E. I amb un tamany de 5 mil·límetres com a mínim, sí, no pot ser qualsevol cosa. Bé, i si comprem màscares per als infants, per exemple, què cal tenir en compte? Ha posat vostè l'exemple de la cabellera aquesta.
La cabellera és molt important perquè no sigui, doncs... És que ho hem pogut comprovar, només passar i una guspira i et pot encendre la cabellera i tenir un disgust greu.
Vull dir, recordem que en moltes rues hi ha aquesta possibilitat.
Per tant, s'ha de tenir molt en compte i assegurar-se...
Aquestes melenes que posen...
Que porten a darrere de les màscares i tot plat, que amb això doncs, no té cap... Això és molt perillós. Precisament nosaltres, amb el que és tota la campanya que fem a través del Consumim Punt de Trobada, que és una exposició itinerant, hi ha un exemple de productes que nosaltres hem retirat del mercat hi ha una màscara d'aquestes amb la cavalleria, amb l'explicació de lo defectuós que això és i lo perillós que pot ser. Per tant, tinguem en compte aquests temes i pensem en una altra cosa, que a part de que la màscara ha de tenir també tots els orificis completament necessaris perquè no hi hagi cap perill doncs d'ofec, vull dir, això és important. Però també a vegades fem aquelles coses, bueno, doncs mira, el nen el vestirem, la nena, doncs, amb un casc perquè d'espeleòleg o de miner o de lo que sigui, o aviam, o aquesta màscara perquè doncs serà una màscara que representa doncs, no sé, per salvar de que hi hagi emanacions radioactives o qualsevol cosa d'aquestes. Pensem que qualsevol casc d'aquests o qualsevol màscara són purament joguines. Un casc d'aquests no assegura en cap moment que si hi ha un problema, salvi de res o protegeixi de res.
No està fet per això.
No està fet per això, són joguines. I, per tant, no caiguem en la tentació de dir que ja porta el nen, porta aquest casc que és, doncs, de ciclista, per exemple. No, si no és un casc de ciclista homologat, allò és purament una joguina i no té cap valor de protecció. Pensem-hi, siguem molt curosos a l'hora de comprar coses pels nostres fills perquè la mainada en si d'aquesta protecció i amb aquestes coses no hi podem jugar.
L'altre tema important són els cosmètics o les pintures, que també els hi posem als nostres fills, doncs, de pallasso, de gatet, de qualsevol disfressa. Què hem de tenir en compte, senyor Conesa?
Aquest és el complement. I és que, a més, són una monada quan els veus pintats de gatet o de ratet amb aquells bigotis al nas i tot plegat. Vull dir, són preciosos.
Divertidíssims.
Molt. Però cuidado, perquè els hi estem posant a la pell i pensem que la pell, moltes vegades no hi donem importància, però és la part més gran del nostre cos i, per tant, podem fer-hi una agressió. Preocupem-se ben bé d'assegurar-nos el producte que és, doncs de totes la qualitat que pot tenir, de qui és el responsable, la data de caducitat, perquè aquests productes tenen caducitat i, per tant, que no anem a un lloc a comprar-lo, sigui un producte que tenen per allà, oi, aquest està bé, tal, i no ens fixem en això i poden tenir-lo d'aquest Carnestoltes o de fa 10 anys. Vull dir, pensem en totes aquestes coses. I un tema molt important, que és mirar, en primer lloc, que els productes que porten, que normalment fan olor, porten tipus de productes, que sigui que no facin al·lèrgies. Perquè aquest és un problema que podem tenir a l'hora d'aplicar això a la pell dels nostres infants.
Ja sabeu, amics oients, que estem compartint amb tots vosaltres Plusvàlua del Primer Cafè, l'espai sobre consum dels dijous entre les 9 i una mica més i 9:45 aproximadament. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum podeu trucar-nos per dir la vostra, encara teniu uns minuts, al 93-409-2772, 93-409-2772, per exemple, si sou pares o avis, que us preocupa aquests dies de les disfresses que gairebé són obligatòries a les escoles, d'altra banda, Els que som pares ens hi trobem, que un dia han de portar una cosa,
l'altre dia el xandall al revés, l'altre dia, sí, cada dia una cosa diferent.
I tornem precisament, senyor Conesa, a les disfresses, perquè tot i ser productes tèxtils, també cal que consti l'etiquetatge obligatori dels productes tèxtils, tal com ens ha esmentat vostè mateix. Si som disfresses tèxtils per adults, l'etiquetatge ha de ser com el d'una peça de roba normal, per exemple? És a dir, sense el marcatge ser...
Perquè és que, en el fons, una disfressa per adult no és res més que una peça tèxtil que tindrà un disseny diferent del que és el clàssic, com pot ser, no sé, un vestit o una americana. Serà, doncs, amb uns botons molt grossos, amb colors molt llampants, però en el fons és una prenda tèxtil. Per tant, ha de portar l'etiqueta amb totes les dades sobre el producte, perquè això ens permetrà a nosaltres veure, doncs, la qualitat que té i la seva composició. L'etiqueta ha de ser com tot un material resistent que ha d'estar cosit en la pròpia prenda i que, per tant, ha de tenir la mateixa durabilitat que tingui la prenda. Pensem que si tota aquesta informació ha d'estar en la prenda o si és un producte que està embolcallat, pensem que ha d'estar, doncs, l'embolcall tota la informació i ha de portar, com qualsevol prenda tèxtil, doncs, el nom, adreça de qui l'ha fabricat, si el producte, l'origen, si està fabricat aquí, el nombre de llista del fabricant, si està fet fora de la Unió Europea, doncs la procedència. Pensem que totes aquestes dades són importants per poder nosaltres prendre una decisió d'allò que comprem. I, lògicament, tota la composició de si és llana, és cotó, són fibres sintètiques, totes aquestes coses que ens ajudaran a poder triar, perquè a la millor comprem doncs, una prenda i oh, aquesta no ens hi fixem. I a la millor la composició és un tipus de teixit que la fibra ens pot fer doncs, una al·lèrgia o ens pot portar algun problema. No, mirem exactament què és el que comprem, com si ens compréssim un vestit normal i corrent.
Senyor Conesa, aquests vestits moltes vegades són ben extravagants. Han de portar una etiqueta de conservació, és a dir, de com conservar-los perquè es mantinguin en el temps?
Bé, hi ha molts aspectes d'aquests vestits que l'han de portar i si la porten, lògicament, ha de complir tots els requisits. Però no és més que el que porta una prenda normal.
El que passa és que aquesta porta, només te la poses
la
de tant en tant.
Però porta, sí, lògicament...
A més, no anem cada any amb la mateixa disfressa.
I porta, lògicament, i seguint la normativa ISO, doncs unes etiquetes amb uns pictorames a on et donen totes les instruccions d'ús, com s'ha de rentar, si es pot planxar, no es pot planxar, totes aquelles cosetes que veiem, que hi ha creus, que diem això no es faci. I, per tant, és molt important comprar aquestes disfresses que indiquin doncs la seva conservació, perquè pensem que d'any a any ens podem trobar doncs que la puguem tornar a utilitzar nosaltres o una altra persona, per tant no és un producte a la millor només d'un dia.
Si decidim comprar disfresses i productes per al Carnestoltes, hem de demanar i conservar la factura, suposo, no, senyor Conesa, ja que és la nostra garantia per poder reclamar.
Això és un aspecte d'aquells tan diem que no ens cansarem mai de repetir-ho. Això és el complir, és el nostre deure com a consumidors a part dels drets. Hem de demanar sempre el tiquet de caixa o la factura corresponent. I, a més, un altre aspecte important. Aquests productes, que, a més, són pràcticament per pocs dies i es posaran a l'armari i a la millor trigarem a tornar-los a utilitzar, recollim també tota la informació addicional, catàlegs, per què? Perquè hi ha un tema de publicitat, i si hi ha una publicitat, la publicitat és vinculant. I si hi ha alguna cosa que nosaltres ens diuen, no, aquest és una disfressa, doncs, de príncep, I resulta que en el catàleg porta, que hi ha d'haver-hi, doncs, una pluma en el sombrero, doncs hi ha d'haver-hi la pluma. Si no hi ha la pluma, ens estan... Vull dir, és un exemple així, sí, però sí, que en conjunt normalment són disfresses que moltes vegades van completament embolcallades i que quan obrim no sabem si és que hi falta alguna cosa o no hi falta. Si tenim la informació, la publicitat, tot, podem nosaltres reclamar tot això. Si trobem defectes que n'hi poden haver, com passa totes les coses, doncs hem de fer com sempre, reclamar. I sempre, amb tot, siguin disfresses o sigui qualsevol acte de consum que fem, la reclamació s'ha de fer sempre a l'empresa. I en un mes ens han de contestar. Si no ens contesten o la contesta no és satisfactòria, aleshores podem anar a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor o la pròpia Agència Catalana de Consum i fer la nostra reclamació, ja sigui doncs, a través d'internet, el www.consum.cat, presencialment o per correu. Vull dir, hi ha moltes maneres de fer-ho, però no ens estem de, si hi ha algun problema, doncs de no manifestar-lo i reclamar.
Senyor Conesa, és a dir, que si comprem una disfressa, arribem a casa, l'obrim de l'empaquetatge i li posem al nostre fill i no li va bé, podem tornar-la?
Aquí estem en un altre aspecte. Si la disfressa està bé, nosaltres ens hem equivocat. Per això és molt important que quan comprem una disfressa i no li hem pogut emprovar en el nostre fill, el que fem és preguntar si la podrem canviar. Això és bàsic. Per què? Perquè qualsevol establiment, si ens lliura un producte que està en perfecte estat i és el que nosaltres hem comprat i hem pagat, i no ens diu en lloc de que s'admeten canvis, automàticament no té cap obligació de fer-nos aquest canvi. Per tant, si fan canvis, s'ha d'anunciar, ho han de posar i ens han d'indicar quina és la forma de fer el canvi, si serà doncs, tornar-te els diners, canviar-t'ho per un altre, fer-te un val, tota la operativa d'aquest canvi. Si no ho posen, és que no. Per tant, nosaltres tinguem la prevenció d'abans de comprar, quan ho tenim, dir, escolti, si no li va bé, m'ho canviaran? Si ens diuen que sí, cap mica de problema, ho farem, anirem, li posarem, no va bé, anirem, li canviarem per una talla més gran. Si ens diuen no admetem canvis, no ho comprem, anem a un altre establiment que puguem fer el canvi.
Quan vam decidir tractar aquest tema, senyor Conesa, hi ha gent que ens ha dit que hi ha moltes diferències de preu entre unes disfresses i unes altres. Com és això?
Bé, pensem que els preus són lliures. Per tant, aquí nosaltres no hi podem dir res, com si per cas, vull dir, aquest tema va molt lligat amb una qüestió, que és la qualitat del producte. Pensem que una mateixa disfressa, que té un nom genèric i pot ser una disfressa, diguem-ne, per exemple, doncs, de ballarina,
sí.
Doncs aquesta disfressa depèn de com ha estat fabricada, de qui l'ha fabricada i de quins materials s'han utilitzat, pot tenir una variació de preu important i molt important. Per tant, fixem-s'hi i tenim nosaltres la possibilitat d'escollir dintre del nostre pressupost aquell producte amb la qualitat que nosaltres creiem que ens és suficient. Sempre i quan controlem que la qualitat, la seguretat i que no ens pot fer cap perjudici, aquí doncs ajustem-ho al nostre pressupost. Potser ens podem vestir doncs de lo que vulguem a un preu que no cal, que l'adornem més perquè ens farà la mateixa utilitat i el nostre pressupost ens sortirà més ben parat.
Precisament, si amb aquesta situació decidim fer-nos nosaltres la disfressa...
Clar, perquè fins ara hem parlat de carnestoltes i consum, però hi ha molta gent, ho sabem, que es fa amb creativitat sense límit la seva disfressa.
Però no només per un tema econòmic, fins i tot, per un
tema creatiu
i de participació amb els nens.
Amb aquest aspecte, doncs, el que hem de tenir en compte és que ens la fem nosaltres, que escollim aquells productes, aquells teixits, o moltes vegades es fan en paper, per la papirofèxia. Doncs amb el que sigui, que siguin materials amb la qualitat que s'ajusti, que siguin materials que no ens puguin produir tampoc ni al·lèrgies ni cap problema, i que, tenint en compte que moltes d'aquestes disfresses, quan es fan, són per la mainada, tenir en compte aquestes coses, que no nosaltres i exigim molt en el fabricant perquè no posi peces petites, no posi coses, llavors nosaltres hi posem productes o afegits que pot ser un perill per la mainada. Anem amb compte.
Doncs avui ens ha donat Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, moltes orientacions per consumir per carnestoltes, disfresses sobretot i altres productes. Ja sabeu, amics oients, que teniu la web consum.cat amb les 3 W davant, també el 012 i la possibilitat d'adreçar-se a l'oficina d'atenció al consumidor més propera de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies, Alfons Conesa. Bon dia, fins dijous vinent, si Déu vol.
Molt bon dia, fins dijous, si Déu vol.
I, Carla, ens anuncies els continguts del Plusvàlua d'avui, de què parlareu?
Sí, perquè avui tractarem un tema clau en aquests moments, que és l'atur, què es pot fer contra l'atur, i tindrem amb nosaltres el senyor Joan Comas, president del Patronat d'Acció Solidària contra l'Atur.
Doncs bon programa avui a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Carla,
moltes gràcies,
gràcies, fins dijous.
Ignasi, fins dijous.
Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
De nou, Hipercor et sorprèn.
Perquè ara, en campanes de cuina, forns, plaques i microones,
tens tot un 10% de descompte.
Per exemple, microones Teca MWE205G, només 80 amb 10 euros.
Hipercor, preu i per millor.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar i no callar. Quan sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Cinc minuts i mig i seran 3:15. És el moment de parlar avui de nutrició i salut. Ens acompanya Maria Josep Rosselló en aquesta ocasió, no pas des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, sinó des de l'altra banda del fil telefònic. El motiu és la neu. Maria Josep Rosselló, bon dia.
Efectivament, bon dia a tots. Estem el que es diu clocats en neu. És espectacular. La nevada que tenim aquí a Andorra és absolutament increïble. I bé, aquest és el motiu que efectivament avui ho fem.
Tenint en compte que...
per no complicar.
Clar.
Sí.
Tenint en compte que estan molt preparats per la neu, ha hagut de ser grossa, perquè no puguin sortir de casa.
Exacte. Sí. A vegades el problema és sortir de les cases, no tant després
circular
pel carrer, a pesar que efectivament no deixen circular camions, ni perquè està molt difícil. Però bé, són coses que passen molt de tant en tant.
Doncs...
molt de tant en tant. Jo crec que el tema que havíem escollit avui és molt idoni, perquè estem parlant de les cols, coliflors...
Sí, ja ho va anunciar l'altre dia, les coliflors i els broquis.
Que són verdures que ara mateix aquí a l'Alt Pirineu les tenim i absolutament cobertes de neu, però no moriran. Són plantes autènticament resistibles, tenen aquesta resistència tan espectacular que ni que els hi caigui tota la neu a sobre, doncs quan se'n va la neu elles continuen vivint. Això ja ens indica alguna cosa, crec que la resistència d'aquests vegetals t'està indicant alguna cosa, però bé, si parlem per tota Catalunya, pensem que qualsevol mercat i qualsevol supermercat actualment hi ha fins i tot oferta econòmica, perquè hi ha tal producció en aquests moments, la natura ens ho dona en tanta quantitat que val molt la pena aprofitar i consumir aquestes cols, coliflors i bròquils. A pesar del bon preu que tenen ara, a pesar de les grans ofertes, hi ha molta gent que resisteix a menjar-les i segur que molts oients nostres diran és que a mi em provoca tal problema o tal altre, i sobretot la gent es queixa molt dels gasos. I com no dir del gust, perquè no tothom entra en el gust. I altres ja és només l'olor, diuen, és que només per l'olor que queda a casa ja no ho faig. Però avui donar-los unes quantes solucions a aquest tema.
Doncs donem aquestes solucions, perquè avui farem un format una mica reduït a causa d'aquesta incidència del desplaçament de Maria Josep Rosselló, però vaja, molt contents de parlar de cols i coliflors. Doncs quins consells donaria per menjar-les i que ens agradin?
Bé, la primera cosa que hem de dir, totes es poden menjar crues. Tinc clar que, per exemple, algunes cols no es menjaran crues, aquestes cols, justament en la col negra, no es menja crua, però la col més blanca o la col lombarda podem fer amanides o podem fins i tot liquar-les. Les amanides són autènticament bones. Aquí ja no hi ha olor ni hi ha cocció i són realment molt saludables per a aparells digestius molt delicats. Fins i tot aquesta gent que es queixa de flatulències, si les mengen crues no tindran tanta flatulència. Per tant, seria el primer sistema d'apropar-se, no? Barrejar l'amanida una miqueta de col per anar-se acostumant i veuran que és molt dolça, molt agradable de menjar. La colombarda, tal vegada molta gent ja l'ha menjat crua, però no a lo millor les cols més blanques. Les coliflors també es poden menjar crues i en realitat es fan molt bé, conservades en vinagre, per exemple, no? Però també ho podríem provar i fins i tot amb els nens, no? Donar-los un trosset petitó de coliflor. Però de la manera que més les consumim són realment bullides. I el secret és començar a bullir-les amb aigua freda, és a dir, posem les cols o la coliflor amb aigua freda, les fem bullir l'estona necessària en funció de l'olla que utilitzen, però el gran secret és escórrer-la immediatament, és a dir, quan s'acaba para l'ebullició, posar-la en un colador, treure tota l'aigua calenta i passar-li aigua freda. D'aquesta manera hem aconseguit una cosa, que és, sobretot amb les coliflors, que l'únic inconvenient que podríem trobar-li a les coliflors és que tenen purines i la gent que pateix àcid úric no n'hauria d'abusar d'aquesta verdura, però quan la couen d'aquesta manera les purines queden a l'aigua, una aigua que no utilitzem, i per tant les hem netejat de purines. I a la vegada les hem netejat d'olor, de furtor, i queda realment molt més suau, molt més agradable, i a punt per preparar pues, amb una vinagreta, simplement amb oli, o amb una beixamel, que és el sistema que en els nens tal vegada s'hi agrada més, no? Mm-hmm. Cobertes d'una bona beixamel que suavitza molt el producte, no?
Sempre agraden aquests ingredients afegits i si són atractius o condimentats, encara més.
Exacte, una mica condimentat, fins i tot una mica gratinat, etc. Bé, com no parlar per tant, d'aquestes coliflors i aquests bròquils i aquestes cols que el que sí tenen en comú, a part de la seva bona dosis de fibra, molt saludable per l'organisme i que està comprovat, és que tenen unes substàncies, i per això tenen olor, amb sofre. Però està comprovadíssim científicament que això té un efecte anticancerigen molt important. Jo el que li recomanaria a les persones, pues, per exemple, pues, amb problemes d'estómac o de budell, que mengessin la col crua. Però també si la toleren bé, la col bullida, perquè aquest efecte anticancerigen ens està protegint d'una manera espectacular. El que passa és que crues tenen un efecte fins i tot cicatritzant. Per tant, les persones que tenen úlceres, de duodè o d'estómac, els hi va magníficament bé, no? O aquestes irritacions d'estómac, també aquestes gastritis, els hi va molt bé menjar-les crues.
Molt bé.
Si mengen coliflors i mengen bròquils, pensin això, que estan menjant productes amb un gran poder anticancerigen, i que estem fent una autèntica prevenció. Aquesta prevenció que els nostres avantpassats la feien i que per això hi havia una incidència molt baixa de càncer de budella en el nostre entorn, perquè es passaven realment a l'hivern, hiverns que eren més forts que el que tenim fins i tot ara, menjant aquestes verdures que eren les úniques que realment podien resistir aquest fred.
Doncs bé, recomanem menjar verdura, sempre ho fem, i en aquest cas menjar bròquil i coliflor, les cols, doncs, molt pròpies també d'aquest temps de l'hivern. Avui, encara que és dijous gras i molta gent tira per la proteïna de la botifarra, no?, i altres atractius dolços.
Sí, bé, doncs jo tinc claríssim que aquestes tradicions són molt simpàtiques i que és molt agradable fer-ho, però també està bé que comencem a parlar, perquè bé, qui ho vulgui fer el dijous gras, indiscutiblement que ho faci, però que després pensi que això, que si després menja, doncs demà mateix, no?, per començar ja una mica millor les coses, aquestes verdures faran una higiene, una netejada del seu organisme molt interessant i dir indiscutiblement que com totes les verdures no tenen gens de greix, no tenen gens de colesterol i contrarrestarà una mica pues, aquesta festa d'avui, que avui sí que és la festa del colesterol, perquè realment el dijous gras és, sobretot els llardons, que són molt rics en colesterol, etcètera, pues, bueno, fan que, i les botifarres i a més amb bou, pues, que la dosis de colesterol que es mengi sigui una mica alta.
Doncs molt bé, queda dit, queden fetes aquestes recomanacions avui que ens proposa Maria Josep Rosselló parlant de coliflor i bròquil i sense descuidar-nos, com ha dit ara, de les tradicions del dijous gras que és avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, malgrat la neu, però bé, tenim alternatives a la tecnologia millor,
tant,
com ha estat
tant.
El sempre, telèfon.
Sempre podem fer aquests minutets perquè la gent reflexioni una mica sobre l'alimentació i molt tingui bé. Cura de la seva salut.
Doncs esperem que des de Ràdio Principat, ja a la Seu d'Urgell, el proper dijous ens retrobem. Ja serà el primer dijous de Quaresma. Potser parlarem d'alguna cosa relacionada amb les privacions quaresmals o amb l'alimentació per aquest temps de Quaresma.
A mi m'agradaria molt justificar perquè aquest dejuni és abstinència i crec que podríem dedicar-li aquest primer dijous.
Doncs ho farem així dijous vinent sobre el dejuni, l'abstinència i el seu sentit durant el temps de la Quaresma en la nostra cultura cristiana. Gràcies, Maria Josep Rosselló. Bon dia i fins la propera.
Bon dia a tots.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
El seu culet ha d'estar molt ben cuidat.
I a més, amb Hipercor, el millor preu.
Bolquers de Dot Activity, diversos formats, 30 amb 95 €. Preu vàlid només a la península.
Esclar, Hipercor significa estalvi.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
En marxa aquesta setmana una promoció per un espectacle que tindrà lloc aquest diumenge a Cornellà de Llobregat, concretament a l'Auditori de Cornellà, diumenge a les 7 de la tarda. És l'espectacle La Loba amb Núria Espert, i ara farem el sorteig entre els que han entrat a radioestel.cat i han posat les seves dades per entrar en aquest sorteig. Gerard Carrión, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
Bé, abans de l'apunt d'actualitat que compartirem amb tu parlant d'aquí a uns moments de l'any esprivat, demano que em diguis un número de l'1 al 31 i a partir d'aquí decidirem...
De l'1 al 31, va, direm el 25.
El 25. Doncs el número 25 correspon concretament a Pilar Rodríguez Sánchez, de l'Hospitalet. Pilar Rodríguez Sánchez ha guanyat, i també han guanyat aquestes 5 entrades dobles, José Rodríguez Morán, César Romero García, d'Esplugues de Llobregat, Dolores González Callejas, de Sant Fons de Campsentelles, i també Ferran Guillemet, d'Esplugues de Llobregat. També, doncs, aquests 5 guanyadors, els felicitem. Tenen cadascun una entrada doble per a La Lloba, l'espectacle d'aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori de Cornellà.
Ràdio Estel. De 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Jornada Mundial de la Vida consagrada en l'any de la fe. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita i la verdura que més consumeixes, la més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens carxofa sense safata a 1,99 euros al quilo.
I pinya tropical Caribbean Sweet a 1,99 euros la unitat.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. L'Apunt, ara mateix.
L'any Espriu, que porta pel lema el seu vers Ens mantindrem fidels, està en marxa ja des del 23 de gener, quan es va fer l'acte inaugural al Palau de la Música Catalana, un acte dirigit per Xavier Albertí. Va ser un gest de reivindicació nacional, no només pel compromís d'Espriu, sinó per la coincidència amb l'aprovació aquell mateix dia al Parlament de la Declaració sobre la Sobirania de Catalunya. Gerard Carrión, bon dia novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs sí, entitats, institucions locals, entre elles doncs, el consistori també de Sant Cugat del Vallès i també d'àmbit nacional, organitzaran exposicions, també funcions teatrals, recitals poètics, produccions audiovisuals, actes i celebracions per difondre l'obra del poeta Salvador Espriu durant tot aquest any 2013. I per aquest motiu tenim, doncs, a l'altra banda del fil telefònic el comissari de l'any Espriu, el senyor Xavier Brudassala. Molt bon dia, senyor Brudassala, i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia a tots vosaltres, a tota l'audiència, i ben trobats.
Bon dia, sí.
Ens podria explicar breument com va anar aquest primer acte que es va fer per commemorar els 100 anys del naixement de Salvador Espriu al Palau?
Jo crec que va... Mira, en primer lloc, va quedar molta gent fora, amb actes d'homenatge a escriptors, amb llocs on hi caben unes 2.000 persones, el més normal és que hi hagin forats o que no s'ompli. En primer lloc, això, va quedar molta gent fora, i els demanem disculpes, però no n'hi cabien més. Per tant, vol dir que l'interès per Espriu és molt gran. I després en Xavier Albertí va tenir l'encert de fer un acte molt auster, molt senzill, però d'una enorme profunditat, d'un enorme significat i d'una enorme emotivitat. Perquè estem parlant d'un poeta, estem parlant d'un escriptor, i per tant, encara que Espriu sempre deia i proclamava que la raó ha d'estar per sobre de tot, evidentment la poesia, el sentiment, hi són en l'obra de tot escriptor i molt singularment en la de Salvador Espriu.
Van participar també actors de gran renom, artistes, cantants sí. Com la Sílvia Pérez Cruz, també actors com en Josep Maria Pou, Pep Tosà, gent de gran renom, i també es van interpretar cançons de Raimon, que va cantar...
Sí, la cançó que va cantar la Sílvia Pérez Cruz, sí. He mirat aquesta terra, és musicada per en Raimon. La música era d'en Raimon, i en Raimon era a la platea.
Caram.
I, per tant, en Raimon va tenir exactament el paper que ell li va semblar que seria el millor o el més adequat, perquè probablement doncs, ja el sentirem i l'homenatjarem d'una forma més directa i podem sentir no una cançó, sinó moltes cançons d'aquestes meravelloses músiques que ell va posar a Espriu.
Precisament li volíem preguntar una mica els actes que hi ha previstos que tinguin lloc d'aquí poc temps, que tindran lloc doncs, sobretot a Sant Cugat del Vallès i també a la capital catalana. Què en destacaria?
Bé, jo crec que ens n'haurem en primer lloc a les ràdios. Jo destacaria en primer lloc no coses diguem-ne locals, sinó coses que afecten a tot Catalunya. I en primer lloc hi ha la frase del dia, que suposo que molts oients sí. Se l'hauran topada, i tinc notícia, i si no, ja us ho demano ara públicament, que també des d'aquestes emissores doncs, es pugui difondre. La frase del dia és una citació molt breu de Salvador Espriu, que s'adreça moltes vegades al món, però moltes altres vegades de manera específica amb els catalans. Nosaltres diem el diàleg amb els catalans que Espriu no va poder tenir en vida perquè hi havia censura, perquè no hi havia complicitat dels mitjans de comunicació, etc. Doncs ara jo crec que és el moment de reprendre'l i de poder-lo ampliar. La frase del dia la trobareu al metro, als ferrocarrils de la Generalitat, a molts diaris, moltes ràdios, televisions, etc, etc. I ben aviat també veureu com amb l'any Espriu hi col·labora el Barça. L'any Espriu
és
un any per tothom. No pels literats, que ho és. No pels lectors d'Espriu, pels devots d'Espriu, que ho és. Sinó també i sobretot per tots els catalans, per tots els ciutadans de Catalunya. No és un any purament cultural i literari, sinó que és un any cívic. Aquest aspecte cívic d'Espriu, que ell el té i que voluntàriament doncs, hi va incidir moltíssim, com tots sabem, això va ser present en l'acte del Palau i serà present a tot arreu.
Sí, perdó, dit això, senyor Bru de Salem, d'acabar, mig minut ens queda.
Mig minut. Dit això, Sant Cugat. Sant Cugat va ser, ja fa molts anys, de l'any Miró. Sant Cugat va ser un dels llocs on, per iniciativa pròpia, l'any Miró va tenir més actes i més repercussió. I bona part dels que s'hi van dedicar l'any Miró, ara han constituït una comissió per dedicar-se a l'any Espriu. Per tant, potser encara no es pot concretar actes i calendari, però tingueu la seguretat que Sant Cugat serà una de les capitals de l'any Espriu, naturalment al costat de Barcelona, Arenys, Cinera i Santa Coloma de Farners.
Doncs molt bé, quedem, senyor Xavier Bru de Sala, si li sembla que un altre dia parlarem més de la figura de Salvador Espriu i també de com es va desenvolupant aquest any dedicat a ell. Gràcies, Xavier Bru de Sala.
Moltes gràcies per l'atenció. Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i l'esperem un dia aquí a l'estudi.
Adéu, bon dia.
Molt bé. Adéu, bon dia.
L'any Espriu ha estat el tema del nostre últim punt d'actualitat en aquest dijous gras. Ens disposem ja a acomiadar el programa. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8. El Xavi Aguilar, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Hem de tenir ben present que les festes de Carnestoltes, amb una gran dimensió pública, les hem de reconèixer tots, però també és bo reconèixer la diversitat en el camp igualment religiós. Per tant, recordem públicament també que comença la Quaresma aviat. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.